lleialtat del vicepresident, la solvència i la dedicació amb què ha treballat al capdavant de la responsabilitat que en nom de Junts per Catalunya desenvolupava el govern de la Generalitat és inqüestionable.
Hem sentit els senyals horaris de 8:45. Això vol dir que entrem en territori no ho sé. Anna Ballonesta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, bona nit gairebé. Ja,
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, quins últims dies, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escoltant aquesta roda de premsa en directe de Jordi Turull i de Laura Borràs, a partir d'ara, doncs, t'ho deixo tot a tu. Escoltar-los i doncs analitzar, que em sembla que hi ha feina, eh?
Exacte, seguim escoltant aquí en directe aquesta roda de premsa de Laura Borràs i de Jordi Turull aquí al 9C.
Se li comunicarà de seguida, sí, sí.
Ho estem fent ara a través seu.
Hola. Hola, bona nit. Aquí darrere tenia dues qüestions. La primera, no sé què pot passar si d'aquí a diumenge arribem a l'escenari que recondueix la situació, però la militància, tot i això, vota per sortir del govern. No sé si contempleu aquesta opció, això per una banda i per l'altra. Com valoreu aquesta situació que hem arribat entre els dos socis de govern precisament la setmana en què aquest dissabte fa 5 anys de l'1 d'octubre? Gràcies.
La darrera paraula la tindrà la militància, i si, com vostè diu, s'arriba a un acord evidentment validat per l'executiva del partit, que veiem clar de dir, escolta, amb aquestes condicions val la pena, home, després nosaltres ens haurem d'explicar molt bé, perquè sí que després nosaltres si el validéssim és per d'això, però la darrera paraula la tindrà la militància. Però jo suposo que si aquest acord, que no estem aquí, però si aquest acord arribés, vol dir que ens ofereix una sèrie de garanties, de terminis i de concrecions, i que per tant si nosaltres la defensem, doncs llavors la darrera paraula la té la militància. Però fixi's quantes pantalles està anant, i per tant ara ens hem de concentrar en aquest cap de setmana. Dilluns hi haurà el que ha anunciat la presidenta de la convocatòria a la consulta. Sobre l'1 d'octubre, doncs jo crec que ho hem dit tot. Justament nosaltres si intentem avançar és justament per tornar a recuperar aquella cadena de confiances que ens permetia, aquella compactació que ens permetia entre totes les institucions, totes les entitats, totes les forces polítiques independentistes, fets imparables i fets invencibles. Aquest va ser el gran actiu que va tenir aquest país. Amb les condicions que arribem aquí, home, ja li diré jo, ni contents ni orgullosos, per descomptat. Però, escolti, quan hi ha un problema el que has de fer és concentrar-te en arreglar-ho, no recrear-t'hi. I la responsabilitat de Junts per Catalunya per tornar a recuperar aquell esperit de l'1 d'octubre és concentrar-nos en les accions, les responsabilitats i en les decisions.
Junts per Catalunya hem treballat amb extraordinari rigor, professionalitat i amb el compromís de complir l'acord de govern, perquè l'acord de govern, insistim, com va dir el president Aragonès quan es va sotmetre a la investidura, era per culminar la independència. Això és el que volíem l'1 d'octubre. Això és el que continuem volent avui. I per això vam fer un acord de govern que ho fes possible. Per tant, que es pugui complir l'acord de govern és el que voldríem com a Junts per Catalunya, perquè voldria dir que es posen les bases per aconseguir la independència, que és el que vam votar l'1 d'octubre.
Hola, bona nit. Jo dues preguntes molt concretes. D'una banda, qui portarà aquesta negociació durant el cap de setmana? I després, ja sé que heu dit que no nomenareu cap nou conseller ni vicepresident, però quin conseller assumirà la responsabilitat de polítiques digitals ni que sigui aquests dies?
No és competència no és una competència que li pertoqui a Junts. Això està regulat per la llei, i per tant aquí nosaltres la presidenta ho ha dit molt clar, però nosaltres el vicepresident, el vicepresident Puigneró, i per tant a partir d'aquí no prendrem la decisió d'una conseqüència que no hem generat nosaltres. Això per una banda, i l'altra pregunta era, que no me'n recordo,
qui negociarà aquest cap de
setmana? Ah, bé, això ara ens posarem d'acord el que hi hagi contactes, i per tant això ens posarem d'acord, i per tant qui millor ho pugui fer i qui més estigui fresc per poder-ho fer, per arribar a millor bon port. Per tant, no està decidit, no hem entrat en aquesta qüestió, perquè tots just nosaltres ens posarem en contacte amb el president de la Generalitat, i a partir d'aquí ell contestarà, no contestarà, ens dirà amb qui creu que s'ha de parlar o com s'ha de parlar i quin espai ha de ser. Però aquest no ha de ser en cap cas un problema.
Aquí, secretari general, tinc una pregunta. M'agradaria saber si les condicions que traslladaran el president Aragonès inclouen el compliment dels tres punts de l'acord i consideren que no està complert, i també la restitució del vicepresident Jordi Pujol en el seu càrrec, això per una banda, i per altra, quan tenen previst iniciar aquestes negociacions amb Esquerra Republicana.
No, jo ja he dit abans que les condicions que hi posarem de terminis, garanties, etc., no les farem públiques perquè ens sembla de molt mal gust. Si tu vols negociar i bé, amb qui negocies serà entenir pels mitjans de comunicació. Vostè em diu si inclouran aquells tres punts. No, és que les concrecions, les garanties i els terminis són sobre aquells tres punts. És a dir, aquells tres punts que són troncals de l'espai de direcció estratègica, la taula de negociació i el que és la coordinació, el que està passant al Congrés i al Senat, per nosaltres eren troncals per avançar cap a la independència i per reforçar tots els elements i instruments que tenim disponibles a Catalunya. Per tant, aquests són els tres elements. Si es diu, ho complirem, bueno, amb quines concrecions, amb quines garanties, etc. Això és el que nosaltres farem arribar, el que nosaltres entenem que seria òptim per tornar a començar aquesta cadena de confiances. Tot el que posarem d'aquestes garanties, etc., tot el que hi ha dins, jo no li puc explicar pel sentit de que vols que això vagi bé i el president no es pot enterar pels mitjans de comunicació. Ah, no, si nosaltres ho fem arribar al president, llavors a partir d'aquell ho rebi, ell no ho té ara, doncs nosaltres estarem mirant el mòbil tot el dia i a la que truqui, si truca, doncs a disposar.
Bona nit. Jo voldria saber quin serà el cens de la consulta i quins requisits posaran a la militància per participar. Si és que n'hi ha.
Això ho fem dilluns.
El cens?
Jo de memòria, i ara de memòria el cens no el sé.
El cens del partit, en el dia que s'estipuli, des de l'últim dret a vot que es té a partir dels 6 mesos d'haver-se fet l'últim afiliat, i per tant, com en qualsevol de les consultes que fem habitualment en els processos de democràcia interna de Junts per Catalunya.
Sí, sí. I el número total del cens...
El número en aquests moments...
Perquè són 6 mesos abans i el ser 6 mesos abans, sí. Doncs...
Hola, Arnau Llenart, de VilaWeb. Volia saber com és que ha costat tantes hores arribar a aquests dos punts que en principi tampoc no semblen d'una gaire elaboració.
No és que hagi costat hores, i nosaltres els agraïm molt a la feina que heu fet tots els periodistes. Volem agrair molt especialment que heu estat aquí tot el dia, però heu de tenir en compte que ahir a la nit, molt tard, érem unes quantes persones les que érem al Palau de la Generalitat, però els companys de l'executiva, els companys que són representants del territori, no havien pogut estar ni amb els membres de govern ni amb el vicepresident. Per tant, ha estat una executiva, ho ha dit el secretari general, començar la roda de premsa, en la qual tothom ha participat d'una manera molt franca, de manera molt... també volent mostrar aquest acompanyament al vicepresident Jordi Puigneró, el que entenem que ha estat una decisió molt injusta per la feina que ell ha fet, i per tant, en aquest sentit, totes les persones que avui s'han expressat ho han fet amb intensitat, però també amb aquest acompanyament i compartint-ho amb la resta de membres del govern. S'ha d'entendre que som 40 persones, més de 40 persones, que hem estat treballant amb intensitat sense mirar el temps de les intervencions. Per tant, ha estat llarg per això, no perquè ens hagi costat posar-nos d'acord sobre aquests punts, sinó perquè hi ha hagut aquesta trobada presencial de tots els membres de l'executiva.
I pensi una cosa, és a dir, per nosaltres el moment és transcendent. Sí. És que ens hi juguem molt amb el que pugui passar aquestes 48 hores. I per tant, tots els membres de l'executiva, quan els he dit d'una manera molt honesta, no han parlat d'aquests punts i d'això. Han parlat de la situació del país. Han parlat dels reptes del país. Han parlat de l'estat de situació del moviment independentista. Han parlat de tot això. Perquè segurament la decisió que teníem avui i la que tindrem dilluns són de les més transcendents. Estem en una cruïlla. I per tant, per això deia que jo em sentia orgullós de l'executiva del partit, de les 44 opinions que hi han hagut, perquè totes es movien en aquests termes. S'ha parlat molt poc del partit i s'ha parlat molt del país i molt de la independència. I per això hem estat tanta estona. I perquè en un moment transcendent el que no et pots posar és un límit d'horari, ni estar pendent d'una roda de premsa. I ho lamento, i ens sap molt greu. Però comprendran que per nosaltres avui era un dia transcendent. I com que Junts per Catalunya no té la vocació de secta ni va per consignes, sinó que són sensibilitats molt diferents, tothom havia de parlar. I inclús hi ha hagut gent que ha expressat una opinió al principi i que a través de les opinions d'altres diu, escolta, a mi m'acaba de convèncer aquesta reflexió que ha fet aquesta persona, que ha fet... Ha estat un debat molt ric, la veritat. És allò que et surts d'allà tantes hores, però d'orgull de totes i cadascuna de les persones que formen part de l'executiva.
Estem seguint en directe aquí al 9C aquesta roda de premsa conjunta entre Jordi Turull i Laura Borràs. Han explicat, d'una banda, que s'ha arribat a dos acords en aquesta executiva de Junts. D'una banda, que faran arribar Pere Aragonès una proposta de concrecions per fer complir l'acord de govern. Inclou tres punts. El primer és la unitat estratègica de totes les forces. El segon, negociar l'amnistia i l'autodeterminació. I el tercer, que hi hagi coordinació en l'acció de govern de Catalunya en tots els temes que tracten tant el Senat com el Congrés. Jordi Turull ha insistit que no es tracta d'un ultimàtum, però sí que ha dit que donen temps fins diumenge a Pere Aragonès per intentar arribar a aquest acord amb aquests tres punts, com dèiem. L'altre punt que en aquest cas ha anunciat Laura Borràs és aquesta consulta que es farà a la militància els dies 6 i 7 d'octubre, una consulta doncs, entre els militants per valorar la continuïtat o no de Junts al govern. De moment no hi ha pregunta. Dilluns s'ha de reunir aquesta executiva on, com dèiem, es formularà el text de la pregunta. Aquests són els dos punts als que ha arribat aquesta executiva de Junts després d'aquesta reunió maratoniana que començava avui poc després de les 10 del matí i que les conclusions doncs, s'han donat a conèixer quan passava un quart d'hora de les 8 del vespre. Seguim escoltant aquesta roda de premsa conjunta, com dèiem, entre Jordi Turull i Laura Borràs.
Moltíssima gent que hi tenia posades esperances i que es va arribar a mobilitzar i a sacrificar molt. Escolta, en altres ocasions s'han vist que coses que semblaven irreconduïbles han pogut ser, no ho sé, ja ho veurem. Però nosaltres hem fet arribar això i dilluns prendrem aquesta decisió.
Bones tardes. Quina expectativa teniu ara d'aconseguir una cosa que us han dit no en dos dies? Gràcies.
Doncs no sé. Jo la meva experiència, saps allò que diuen en castellà, en peores garitas hemos hecho guardia, doncs a vegades coses que es veien, què us haig d'explicar a vosaltres, tot depèn, si poses sentit de transcendència, si poses la millor actitud per arreglar-ho, pot ser, per arreglar-ho, però no per arreglar-ho per un titular de dilluns, eh? Per això nosaltres parlem de garanties, terminis i d'això, sinó per arreglar-ho, per avançar cap on vam quedar que avançaríem, amb l'esprit i amb els acords que vam arribar, eh?
A mí me gustaría encasillar una valoración de
lo
que
va
a hacer el lunes.
Fem en català.
Y también otra pregunta les quería formular en castellano, en todo caso si no quieren pues en catalán. ¿Dejarían de plantear la cuestión de confianza en caso de que Puigneró pues, volviera al cargo?
De la qüestió de confiança, nosaltres ja ho hem explicat. Escolti, nosaltres el que vàrem demanar al president era dir, escolti, ofereixi'ns terminis, garanties i concrecions sobre com complir aquests tres aspectes troncals per nosaltres de l'acord de govern. Si això no és així i per tant no es compleix l'acord de govern, vam dir, escolti, nosaltres creiem que vostè hauria d'anar per aquí, però separem les dues coses i per tant nosaltres ara estem concentrats amb aquesta negociació d'aquest cap de setmana i no entrarem ni en aspectes concrets ni en condicions ni amb coses que posem perquè no ho podem fer pels mitjans de comunicació.
Sí, bona tarda. Jo li volia preguntar, és que sembla que hi hagi una mica de dissociació del que estan explicant aquí i de lo que passa en la realitat, perquè acabem de passar un debat de política general en el que el president de la Generalitat ha fet una proposta que sembla que siguin als antípodes de lo que vostès estan defensant. I ahir vostès van dir que s'havia comès un error històric, que s'havia trencat el pacte de govern, i avui sembla que no hagi passat tant. No sé si hi ha una dissociació o em sembla a mi que no quadra.
Nosaltres no parlem de dissociacions. Nosaltres havíem dit ahir que s'havia comès un error històric, sí, i ho mantenim.
El president de la Generalitat es va presentar al debat de política general amb un acord de claredat. Nosaltres hem demanat sempre claredat sobre l'acord. L'acord que el va fer president de la Generalitat. L'acord que va signar amb Junts per Catalunya d'un govern de coalició. Per això vam considerar que era un error històric, perquè en la cultura dels governs de coalició el cessament dels vicepresidents és una cosa insòlita. Però nosaltres, i el president de la Generalitat ahir quan va sortir a fer la seva compareixença anunciant aquest cessament, va dir que treballava per la gent. Doncs nosaltres també. Treballem per la gent, treballem pel país, treballem per la gent que ens va votar el 14 de febrer, que van ser el motor perquè treballéssim intensament durant 3 mesos per poder tenir un acord de govern. Junts per Catalunya reclama que es compleixi l'acord de govern que va fer president el president de la Generalitat i que demanava en el debat de política general concrecions i garanties. I nosaltres, aquest acord de govern, al qual ell va optar per ser president, va dir que era per culminar la independència. I Junts per Catalunya vol culminar la independència. Per tant, és molt senzill. És complir l'acord de govern que van subscriure 2 partits polítics, que ens permet tenir un govern de coalició i ens permet assolir la independència del país.
Sí, senyor Rius, de Notícies. Jo els faria 3 preguntes molt concretes. La primera és normal que un partit que és soci de govern presenti una qüestió de confiança contra el partit soci de govern? Perquè fins ara només havia fet la CUP i el PP. Segona pregunta. Vostès ahir van sortir del Palau de la Generalitat, per les fotos que vaig veure, allò gairebé en estat de xoc. No sé si les direccions dels partits estan per dirigir, perquè avui ho deleguen tot amb una consulta que es farà dintre d'uns dies. Sembla que sigui una manera de allò refredar l'eventual ruptura pel govern. Tercera pregunta, si em permet l'expressió col·loquial, no sé si és allò de tot per la pasta. Perquè, clar, vostès tenen 100 i escaig alts càrrecs amb sous entre 70, 80, 90 mil euros. No sé si això pesa legítimament en la decisió de la gent de sortir o no. I si em permet una última pregunta, ja usant la seva paciència...
Les matemàtiques com anaven? Perquè m'has dit 3 preguntes i em portes...
Bé, per això dic una quarta. Oh. És que la senyora Laura Borràs sempre diu estem aquí per culminar la independència. Vostès van tenir la presència de la Generalitat 2 anys amb Quim Torra i no va culminar res. El que va fer va ser penjar una pancarta al Palau de la Generalitat. Bé, 2. Gràcies.
I jo la de la pasta, si em permet, no la contestaré perquè no ofenc qui vol, sinó qui pot, i aquest li puc assegurar que no és el seu cas. No, ha fet una pregunta amb afirmacions i... D'acord. Doncs ja li dic que senzillament no la contesto perquè si tenia la intenció de ser simpàtica, doncs potser ho ha estat, però no li contestaré perquè no... No, li falta el respecte. Vostè parla de com si aquí la gent de Junts per Catalunya es mogués per la pasta. I crec que no val la pena contestar. Bueno, serà el seu cas. Aquest tothom... Va, d'acord. Nosaltres, a l'acord de govern que va propiciar aquest acord, aquest govern de la Generalitat, qui el va ratificar va ser la militància, amb un 83%. Per tant, qualsevol alteració que entenguem que es produeix d'aquest acord, qui finalment ha de prendre una decisió sobre si es manté el govern amb les condicions que s'han alterat o no, és la militància, és d'una lògica aplastant. Quan algú signa un contracte, si es renova aquell contracte o es modifica aquell contracte o es vol resoldre aquell contracte, les parts que l'han signat doncs són les que hi han de dir la seva. I, per tant, efectes nostres, això va ser un acord que es va sotmetre a consideració de la militància i que va ser aprovat. I, per tant, nosaltres el que no podem fer, això per una banda. La segona, és un mandat del Congrés. El Congrés que vàrem fer a l'Hospitalet es va quedar davant de la situació que ja es començava a viure, es farà una consulta a la militància i això és el que nosaltres farem. Per tant, no és una allò... deixadesa de funcions. No. És coherència amb els mandats congressuals que nosaltres tenim i amb qui va signar aquest acord.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies.
Gràcies a tots per la feina que heu fet des d'ahir a la nit fins avui a la nit. Gràcies a tots.
Doncs falten gairebé 10 minuts per les 9 de la nit quan s'acaba aquesta roda de premsa conjunta entre Jordi Turull i Laura Borràs. Recapitulem i fem un resum de tot el que ha passat en aquests últims minuts. Com dèiem, Junts per Catalunya, que evita sortir del govern immediatament i que farà una consulta a la militància per decidir-ho, serà els dies 6 i 7 d'octubre, ho acaba d'anunciar la presidenta del partit, Laura Borràs.
La continuïtat de Junts per Catalunya al govern de la Generalitat tindrà lloc amb una consulta que es durà a terme els propers dies 6 i 7 d'octubre. Dilluns vinent, l'executiva es tornarà a reunir i en aquesta reunió de l'executiva, després d'aquesta negociació amb el president Aragonès, formularem també el text de la pregunta.
Junts per Catalunya, que també ofereix una última negociació exprés al president Pere Aragonès fins aquest cap de setmana, amb tres punts sobre la taula: unitat estratègica, amnistia i autodeterminació, i també la coordinació de l'independentisme al Congrés i al Senat. Qui ha estat seguint des de primera hora del matí aquesta reunió i aquesta posterior roda de premsa és l'Adrià Santasusagna. Adrià, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, Junts per Catalunya ha pres dues grans decisions. Anem a pams. La primera, donar marge al govern, és a dir, no el trenquen immediatament, sinó que faran una proposta de negociació amb el president Pere Aragonès des d'avui fins diumenge. És el termini que s'han donat i que acaba d'explicar el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
El president va dir que volia que prenguéssim una decisió ràpida. Nosaltres també la volem posar ràpida. I nosaltres d'aquí a diumenge al vespre no tenim altra feina que intentar veure si som capaços de posar-nos d'acord amb això. Nosaltres li farem arribar al president això i a partir d'aquí ens posem a la disposició per intentar veure si és possible aquest acord.
Per tant, primera decisió, negociació, marge d'acord fins diumenge. La segona és consultar la militància, és a dir, serà la militància de Junts per Catalunya qui finalment decidirà si el partit es queda o marxa del govern en funció d'aquest resultat, d'aquesta negociació. La consulta es farà dijous i divendres vinent, és a dir, el dia 6 i 7 d'octubre, tal com ha explicat la presidenta del partit, Laura Borràs.
És a dir, avui ha quedat acordat per unanimitat en l'executiva de Junts per Catalunya que la consulta sobre la continuïtat del govern de Junts tindrà lloc els propers dies 6 i 7. El que també hem anunciat és que dilluns mateix en l'executiva tindrà lloc la formulació de la pregunta que es votarà els propers dies 6 i 7.
Per tant, de moment, Junts per Catalunya no trenca el govern a l'espera de negociar amb Pere Aragonès.
Adrià, Junts també ha explicat en aquesta roda de premsa, ha deixat clar que de moment no substituirà a Jordi Puigneró a la vicepresidència.
Exacte, sí, el vicepresident fins ara, Jordi Puigneró, i conseller de Polítiques Digitals i Territori, no serà substituït. Junts no proposarà ningú, ni com a vicepresident ni com a conseller, per tant, no s'assumiran aquestes funcions. De moment, fins que passi aquesta consulta del 6 i 7 d'octubre. Laura Borràs diu que ara mateix no estan pensant en això.
Si apostem per aquesta negociació, hem de donar el marge a la negociació i, per tant, sobre la resposta a la pregunta de si ocuparem la vicepresidència del govern o la conselleria de Polítiques Territorials, la resposta, òbviament, és que no.
Per tant, tindrem un cap de setmana de negociacions, un cap de setmana en què arribem coincidint amb els 5 anys del referèndum de l'1 d'octubre i per la decisió final que tindrà la militància ho sabrem divendres 7, divendres de la setmana que ve, per saber si Junts trenca o no amb el govern.
Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta, com dèiem, és la crisi més greu entre Esquerra i Junts per Catalunya des que governen plegats. Avui, de fet, s'ha palpatat la conversa de Jordi Basté a Jordi Turull aquest matí al Món a RAC1. Se l'ha vist trist i emocionat al final de l'entrevista, fins al punt que no s'ha pogut acomiadar.
Està més dolgut. Què fa més avui, Jordi Turull? Trist? És a dir...
És tristesa. És tristesa per, bueno, per molts motius.
Per quins?
Home, perquè aquí hi ha molts sacrificis de molta gent. Molts.
S'emociona Jordi Turull. Moltes gràcies, Jordi Turull. Que vagi bé, són les 10 o improvés l'hora màxima. Molts anys i força.
Des de la banda d'Esquerra reclamen a Junts que aclareixin d'una vegada si volen ser el govern o no. El partit deixa clar que encara que el govern es trenqui, Pere Aragonès no convocarà eleccions i defensen també la decisió del president de defenestrar a Jordi Puigneró. Marc Martínez Amat.
Els republicans justifiquen el gest d'autoritat d'Aragonès per la gravetat de l'amenaça que Junts li va llançar en el debat de política general quan va advertir que s'hauria de sotmetre a una qüestió de confiança si no acceptava les seves condicions. Estan convençuts que Puigneró n'estava al corrent i no va avisar el president. La consellera Laura Vilagrà creu que, malgrat tot, Esquerra i Junts encara poden continuar governant conjuntament, però demana als socis que es defineixin. Ho ha dit el món a RAC1.
No es pot ser a missa i a repicar, que no es pot ser govern i oposició. I això aquest país ja ho ha viscut en altres, diguem-ne, legislatures. Junts per Catalunya ha de decidir què vol ser quan sigui gran. I això només ho pot decidir Junts per Catalunya. Nosaltres, Esquerra Republicana, i el govern i el president, el que voldríem és recomposar la situació, recomposar les confiances i lleialtats, i evidentment amb generositat, però en tot cas en una línia positiva de treball.
Tot i això, no es volen posar en l'escenari que Junts trenqui el govern.
Com sentíem ara, Junts ja ha deixat clar que ningú ocuparà el lloc de Puigneró. Marc, com queda, per tant, el govern després de la sortida del vicepresident?
Avui el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat el decret que destitueix Jordi Puigneró, però encara faltaria un segon decret que ha d'encarregar provisionalment la gestió del Departament de Polítiques Digitals i Territori a algun altre conseller, en una situació transitòria almenys fins que no es nomeni un substitut. Ara mateix el govern no té vicepresident i el Departament de Puigneró està escapçat amb el lloc del conseller vacant, en espera, doncs, que el president signi aquest decret, aquest segon decret, en què nomeni un responsable que es posi al capdavant del departament. La intenció era, per part de la presidència, que l'assumís un conseller de Junts.
Doncs fi, en fi, com dèiem, aquesta ha estat la decisió de moment que han expressat en aquesta roda de premsa tant Jordi Turull com Laura Borràs de no substituir la figura del vicepresident Puigneró. D'altra banda, el PSC i els comuns, que consideren que el govern es troba en temps de descompte, la cap de files d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, que creu que Aragonès ahir va deixar passar una oportunitat per tancar aquesta crisi, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
Cesando al vicepresident Puigneró de Junts, pues ha sido ganar tiempo. Es una coalición que ya está muerta, o sea, que ya el martes se pitó el final de la coalición y ahora estamos en el tiempo de descuento. Y si me permites también, yo creo que es una especie de tomadura de pelo. ¿Por qué tendríamos que creernos que ahora por cesar al vicepresidente Puigneró se solucionarán las crisis? Cuando quiero recordar que es un gobierno que está en crisis permanente.
Hi ha els socialistes que coincideixen que el que cal ara és una política útil i que s'està perdent el temps. Per això el líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, reclama celeritat a l'hora de resoldre-ho.
La situació que tenim en aquests moments a Catalunya i a tot el món requereix de governs estables, de governs concentrats en solucionar els problemes concrets que té la ciutadania i de no fer espectacles i, home, si haguéssim de fer una petició, crec que vagi ràpid i que el desenllaç d'aquest vodevil sigui el més immediat possible.
El PSC, que votarà demà en contra de la qüestió de confiança que plantejarà el Partit Popular al Parlament. I és que enmig de tot aquest enrenou, demà es reprendrà el debat de política general al Parlament. Per tant, els membres del govern es tornaran a veure les cares a la cambra. Començarà a les 11 del matí amb les votacions de les propostes de resolució que han presentat els grups. Sílvia Solanes.
Les intervencions es faran seguint l'ordre en què els grups han presentat les seves propostes de resolució i que són els següents. El Partit Popular anirà primer, després Ciutadans, CUP, Vox, En Comú Podem, Junts per Catalunya, PSC i acabarà Esquerra Republicana. Després d'escoltar els representants de cada grup, es faran les votacions. Avui Ciutadans i Vox havien demanat a la mesa reconsiderar propostes de grups independentistes sobre el procés, però no s'han acceptat i, per tant, es votarà tot. Entre les votacions, cada grup ha pogut presentar fins a 15 propostes, hi haurà la qüestió de confiança que presenta el Partit Popular, que això sí té pocs números de prosperar. També hi haurà l'acord de claretat, que en aquest cas porten els comuns. Esquerra i Junts han pactat propostes sectorials, però cap sobre l'estratègia independentista.
Falten dos minuts per les 9 de la nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquí aquesta tertúlia del No ho sé, avui una miqueta abans de l'hora que estem acostumats per aquesta roda de premsa entre Jordi Turull i Laura Borràs. Saludem d'entrada els tertulians. Sílvia Cànovas, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Sílvia Falcón, bona nit.
Bona nit.
Dani Sánchez Ugart, bona nit també.
Bona nit.
I Astrid Barrio, què tal? Com
bona
estàs?
Bona nit.
I saludem també, de fet ja l'hem saludat, al cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat, que ens està acompanyant també avui a l'estudi 1 de RAC1. Què tal, Marc?
Molt bé, bona nit.
Bona nit. I tenim també connectat des de la seu de Junts encara, l'Adrià Santa Susagna. Adrià, bona nit. Bé, sembla que ara mateix precisament no el tenim connectat en el final d'aquesta roda de premsa. Marc, et volia demanar d'entrada una anàlisi del que ha passat en aquestes últimes hores, avui de nou jornada maratoniana, i va ser tu qui va estar al Palau de la Generalitat fins tard amb aquesta resposta finalment de Pere Aragonès amb la destitució de Jordi Puigneró i avui resposta de Junts.
Sí, jo crec que en primer lloc, un aspecte a destacar és la durada d'aquesta reunió de l'executiva de Junts per Catalunya, aquestes 8 hores llargues que han dedicat a analitzar la situació i a prendre una determinació, a veure quin és el proper pas que fan després d'aquest gest d'autoritat de Pere Aragonès ahir. I jo crec que el que demostra, tot i que han explicat que es deu a una, que tothom ha volgut fer una anàlisi de la situació del moment profunda, home, en certa manera també és demostratiu de que hi ha hagut un debat intern i que, per tant, que hi ha una diversitat d'opinions a dins del partit i que no hi havia una aposta clara per un camí. És a dir, que hi ha hagut un... s'han donat un temps per parlar-ne. I això també fa pensar que les conclusions a les quals s'arriba aquesta reunió, aquestes dues propostes que plantegen, aquest marge de negociació extra fins diumenge i la consulta que faran a la militància sobre si surt del govern Junts per Catalunya la setmana que ve, doncs és una solució de compromís, és una síntesi que intenta contentar les dues parts. Per una banda, els que es voldrien quedar tenen aquest marge extra de negociació per buscar un acord o algun element que permeti justificar que continuï Junts governant amb Esquerra el govern, i els que voldrien sortir tenen una consulta ràpida que es farà la setmana que ve i que no s'esperen gaire més enllà per poder decidir la sortida del govern. En canvi, s'han descartat altres opcions que podien haver estat molt més decantades cap al resultat. No han decidit una sortida instantània, que podia haver estat una opció també, de dir avui es decideix ja sortir i que ho ratifiqui la militància si cal, que això haurien volgut potser els que són més partidaris d'aquesta opció, ni tampoc s'ha xutat una consulta enllà en el temps, 2 mesos vista, quan estarem en altres debats.
Que era una de les opcions que havia sortit sobre la taula, no? Sí. Que sobrevolava aquesta tarda que aquesta consulta es pogués fer, per exemple, al mes de desembre, no? I que, per tant, hi hagués aquest impàs de 2-3 mesos.
Que permetés refredar la situació, introduir altres debats, potser un context econòmic i social diferent, que, doncs, fes que no fos tan en calent i que potser l'opció de sortir, doncs, perdés enters a dins de la militància, no? Per tant, jo crec que al final s'ha buscat un terme mig que veurem amb quin desenllaç acaba. Hi ha elements incògnites, jo crec que encara no podem saber i que també explicaran el desenllaç final. Un és els termes amb què es durà aquesta negociació amb el president des d'ara i fins diumenge. Qui seran els negociadors? No ho han explicat. Amb quines condicions, més enllà dels 3 punts, no? Evidentment, quan vas a negociar, hi ha una lletra petita, no? I estàs disposat a arribar a un terme mig. No sabem quina és aquesta lletra petita, no? És evident, eh? En una negociació no ho saps mai. Però és una incògnita que servirà per entendre el final. Evidentment, n'hi ha una altra que és externa a Junts, que és amb quina voluntat Pere Aragonès anirà a aquesta negociació i amb quina marge voldrà cedir a les pretensions o el que li demana Junts per Catalunya. I l'altra incògnita és com es farà la pregunta, que aquesta la sabrem dilluns, no? Quines seran les condicions de la votació que aquesta sotmetrà a la militància, perquè com tothom sap, quan es fa una enquesta o quan es fa un referèndum o quan es fa una consulta en un partit, depèn de com es formuli la pregunta, orientes la resposta o facilites que hi hagi una determinada resposta. Per tant, són dues incògnites que serveixen per saber el desenllaç final. I un últim element que ha passat desapercebut en aquesta roda de premsa, que és la qüestió de confiança, que ha estat el detonant del cop de puny sobre la taula de Pere Aragonès ahir. En canvi, avui ha passat desapercebut. Es pot llegir això com un gest de bona voluntat? No ho sabem, però en tot cas jo crec que no és menor que avui pràcticament ni s'hagi esmentat, només en alguna pregunta que li han fet els periodistes a Jordi Turull i Laura Borràs, aquesta amenaça que va sortir al debat de política general, que era la declaració estrella de Junts en el debat, en canvi avui ha passat desapercebuda.
Marc, d'alguna manera és com si ara Junts ha posat una mica la pilota sobre la teulada també del president Aragonès, no? Perquè li dona aquest marge per veure si compleix aquests 3 punts capdals que ha explicat Jordi Turull. Se sap si el govern té previst respondre avui mateix, s'esperaran a demà?
De moment, el Palau de la Generalitat estaven pendents d'aquesta roda de premsa i, de fet, avui Pere Aragonès no tenia agenda, no? I, per tant, jo crec que, en part, hi havia aquesta expectativa amb què passava a Junts. El que no hi haurà és una compareixença al Palau de la Generalitat. Això ja ens ho han dit. el que pot passar és que hi hagi alguna mena d'informació sobre com s'ha rebut aquest missatge que es llança avui des de Junts per Catalunya. Ho veurem en les properes hores. Demà més hi ha el debat, les conclusions del debat de política general al Parlament. Normalment el govern no intervé, tot i que el govern sempre i el president sempre poden intervenir quan ho sol·licitin en un debat. Podria haver-hi aquesta intervenció, i si no, hi haurà la d'Esquerra Republicana, i que pot ser també un moment en què sapiguem com ha rebut Pere Aragonès aquest anunci que li han fet des de Junts.
Doncs qualsevol novetat sobre aquesta possible reacció, si és avui, per part d'Esquerra o per part del president Pere Aragonès, doncs ens n'informes, Marc.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Ara de seguida també repassarem amb els tertulians tot el que ha passat aquesta tarda, i també connectarem de nou amb l'Adrià Santa Susagna des de la seu de Junts. Primer, però, fem una petita pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contracta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur@alarmes.com o truca al 900-200-730.
Els clàssics de dènim de firmes icòniques t'esperen a la Roca Village. Visita de dilluns a diumenge el destí de compres més emblemàtic i deixa't inspirar per les icones atemporals que compraràs ara i vestiràs sempre. Gaudeix a la Roca Village de les més de 150 boutiques, de les millors marques nacionals i internacionals, amb descomptes de fins al 60%.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio, que hi ha tot a Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Aquest cap de setmana, Fira del Vehicle d'Ocasió al Palau Firal de Manresa.
Més de 400 vehicles seleccionats, revisats i amb garantia.
També de quilòmetre zero, de gerència, de demo.
Si compres un vehicle, pots guanyar 3.000 euros.
Fira del Vehicle d'Ocasió a Manresa. Entrada gratuïta.
Organitzada pel Grup d'Automoció de Manresa, amb la col·laboració de Fira de Manresa.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Del 30 de setembre al 2 d'octubre, gaudeix de Tirica. El Festival Hivern d'Alcanar es desenvoluparà a l'entorn de l'Ermita del Remei i el Parc Arqueològic de la Moleta del Remei, i es complementarà amb una taverna ibèrica.
Amb xerrades, tallers didàctics, visites guiades i teatralitzades i espectacles que ens permetran reviure la nostra història i entendre com vivien els nostres avantpassats.
Alcanar.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Sí, aquests iogurts Bonària són la llet, perquè s'elaboren amb llet ben ben fresca de les nostres granges, que per cert, són a prop de les nostres botigues. Les botigues Bonària, que tens al costat de casa teva. Bonària, directe del camp.
Jordi Savall presenta dues pàgines compromeses del sinfonisme germànic.
El 6 d'octubre a l'Auditori. Dins el cicle El so original, el mestre Savall s'enfrontarà a Schubert amb la sinfonia número 8, la inacabada, i la número 9, la gran.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
RAC1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten Castells a RAC1 des del 28è concurs de Castells a Tarragona.
Ui, 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 Carles, que formal. Presenten Castells a RAC1 des de l'espectacle casteller més gran del món.
Doncs això, diumenge 2 d'octubre, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10, seguiu tot el concurs de Castells a RAC1 i a partir de les 12, també a RAC1.
És una cita molt esperada pel món casteller. Un escenari espectacular, les millors colles, rivalitat, tensió... Un espectacle brutal que viurem amb intensitat a RAC1.
Descàrrega!
El diumenge 2 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Castells a RAC1. Amb Xavi Aymerich i tot l'equip, des del 28è concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
És l'espectacle casteller més gran del món.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol, Port Tarragona i Vermuts Miró. A RAC1, no ho sé. Amb Anna Ballonesa.
Passen gairebé 10 minuts de les 9 de la nit. Seguim analitzant aquesta roda de premsa de Junts amb Jordi Turull i Laura Borràs, que s'ha acabat fa una estona. I abans d'anar a la publicitat, acomiadàvem ja el Marc Martínez Amat, però l'hem fet tornar perquè sembla que hi ha alguna petita, encara que sigui novetat, per part del govern, Marc.
Sí, tenim algunes pistes ja de per on, com han rebut des del Palau de la Generalitat aquesta roda de premsa de Junts per Catalunya. El que expliquen és que el president no coneix la proposta que ha transmès per la roda de premsa Junts, aquesta proposta detallada, diu, però en tot cas recorden que des del parer del govern, de la banda d'esquerra del govern, el president va ser clar respecte als tres punts a què s'ha fet referència. El que han explicat aquests dies és que va accedir a aquests punts. I creuen que no hi ha una novetat en aquestes demandes que està fent Junts per Catalunya i que tampoc no hi ha hagut un posicionament clar del partit sobre la qüestió de confiança. Allò que dèiem, no n'han parlat, segurament el que voldrien des de l'entorn del president és que en parléssim, però per fer-se'n enrere, no? I també expliquen, reiteren el missatge, que cal estabilitat, que hi ha d'haver un govern estable per donar respostes a la ciutadania, i que el president va dir que vol mantenir la coalició amb Junts, però demana a Junts que respongui clarament si volen ser el govern o l'oposició. Per tant, això que deies abans, Junts passa la pilota al president oferint aquest marge de negociació, la pilota, des de la banda d'esquerra, des de l'entorn de Pere Aragonès, la intenten passar a l'altra banda demanant que aclareixin si volen ser el govern o l'oposició.
Doncs això és el que de moment sabem per part del govern. Marc, si hi ha qualsevol altra cosa, doncs n'informes. No sé si acomiadar-te ja o no, o dir-te que t'esperis. Anem fent, si hi ha qualsevol novetat ens ho dius. Entesos. També crec que podem connectar ara sí amb l'Adrià Santasusagna. Adrià, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Segurament una mica més descansats que tu, perquè portes moltíssimes hores, deies, a seguir tota aquesta reunió que ha començat a poc després de les 10 del matí, no?
Sí, ha estat cap a dos quarts més o menys d'11 que ha començat aquesta reunió, amb mitja hora d'endarreriment, perquè Jordi Turull estava venint des de RAC1, sí, que avui estava al món, sí, fins aquí a la seu. S'ha allargat ben bé fins gairebé les 8 del vespre, cap a tres quarts de 8 més o menys. I bé, ara hem escoltat aquesta roda de premsa, coincideixo bastant amb la que explicava el Marc Martínez Amat. Potser és una solució, una decisió que no ens esperàvem d'aquesta forma, perquè tal com van sortir ahir la nit de Palau explicant que era un error històric i amb la destitució de Jordi Puigneró com a vicepresident, doncs potser hi havia més gent que tenia ganes de fer aquest trencament amb el govern, i aquesta solució satisfà doncs les dues ànimes del partit, els que volien sortir, que decidiran més ràpid del que estava previst, perquè sí que és veritat que quan es va sortir després de l'executiva de Pals, a finals d'agost, dient que es faria una consulta tard o d'hora però sense terminis, i s'havia posat molt enllà en el calendari, doncs ara la tindríem la setmana que ve, ja, directament, i tota la gent que apostava per continuar el govern doncs té aquest marge de 4 dies, que veurem també com són aquestes negociacions, que curiós el calendari que coincideix que el govern s'està a punt de trencar o decideix si es trenca en els 5 anys de l'1 d'octubre. Veurem també com serà aquest acte de dissabte, en què en principi hi haurien d'anar representants de tots els partits i les entitats. I un detall més, si m'equivoco el Marc em corregirà, però Junts
no hi és ara,
no,
Adrià,
proposarà...
l'hem deixat marxar, està seguint si hi ha cap novetat per part del govern, digues.
Que Junts no proposarà cap vicepresident ni substituirà Jordi Puigneró, però això no vol dir que demà ens llevem amb un escrit del DOC en què sigui el mateix president Pere Aragonès que assumeixi o que dicti en un altre conseller que aquest ha d'assumir les funcions de la Conselleria de Territori i Política... Ja no em sortirà.
Polítiques digitals.
Polítiques digitals, després de no sé quantes hores, 12 hores, aquí davant de la seu, a vegades fèiem, i que li assumeixi directament a un altre conseller. És a dir, que no vol dir que en aquest període no tinguem conseller de territori.
Veurem doncs, com acaba també aquesta qüestió derivada d'aquesta doncs, decisió d'ahir del president Pere Aragonès. Deies ara, Adrià, sembla que la resposta que ha donat avui Junts és molt diferent del que pintava ahir, després que sortissin del Palau de la Generalitat a la nit, després de que Pere Aragonès prengués aquesta decisió. Durant la tarda s'han anat sentint diverses opcions, no?, del que podria passar, com dèiem abans també amb el Marc, que aquesta consulta a la militància no es plantegés ara, sinó que es plantegés d'aquí uns mesos.
Exacte, hi havia moltes opcions damunt la taula. La primera, que era trenquem directament amb el govern i sortim. L'altra era, fins i tot, s'havia plantejat amb aquest missatge que enviaven ahir al vespre, que prendrien la decisió que anés millor pels ciutadans i pel benestar de Catalunya, aguantem i intentem negociar uns pressupostos, els aprovem i després marxem, per així tenir també doncs, unes eines i uns motius per poder vendre després en campanya electoral, perquè això és important. Estem a pocs mesos d'unes eleccions municipals i una de les coses més importants que tenen els partits, sobretot que governen, és poder passejar els consellers pel territori, fer promeses, explicar què han fet, i això és un pes molt gran que es perd de cara a una campanya electoral si Junts es quedava ara sense cap conseller que poguessin anar passejant pel territori i els diferents municipis de Catalunya i explicar què havien fet les seves conselleries. També hi havia altres opcions, com per exemple continuar negociant eternament o plantejar una consulta bastant enllà i que en aquesta setmana s'anés refredant la cosa, i al final doncs hem tingut una mica de cada, per dir-ho d'alguna manera, perquè tenim aquesta banda de negociar fins diumenge.
Sí.
També veurem si realment en 4 dies es pot negociar el que no s'ha aconseguit en mesos i setmanes de converses que hi ha hagut entre els dos partits. I per l'altre, qui vulgui, qui té aquesta pulsió interna de voler sortir del govern, doncs ho podrà explicar en aquesta consulta. El que sí que ens han dit d'aquesta consulta és que la pregunta serà clara. És a dir, no sabem exactament com es formularà, però serà sortir del govern, sí o no. L'altra cosa és com abans s'expliqui des de Junts per Catalunya, sobretot dilluns vinent, quan s'hagi reunit l'executiva, els resultats d'aquesta negociació amb el president. Perquè si és evident que han aconseguit alguna cosa o que estan contents, explicaran a donar aquests motius pels que ells creuen que és suficient per continuar dins del govern. Que això d'alguna manera ja orienta des de la militància cap al que és el que vol, que els quadres del partit doncs votin. Però bé, ens podríem trobar, en política hem vist de tot, que estiguéssim en un escenari hipotètic de Junts voler continuar el govern, però que la militància digui que no, que n'està farta d'aquestes baralles i que apostin per sortir. També clar, una altra cosa haurem de veure, disculpeu, ja acabo.
No, digues.
Amb quin percentatge es valida la votació? Què passa si estem a 50-50 o 55-45? És prou força el que digui la militància amb un 5% de diferència per prendre aquesta decisió de sortir o no del govern?
En fi, tots aquests detalls suposo que Junts es donarà a conèixer dilluns, un cop es doni a conèixer també doncs, com serà el text de la pregunta, m'imagino.
Sí, en principi la idea és aquesta, que després d'aquestes negociacions fins a diumenge, al matí Junts reuneix l'executiva, normalment a les 10 del matí, fan roda de premsa a la 1 i allà és on sabrem la pregunta concreta que es farà i a veure com estan els ànims dins de l'executiva per si volen sortir o no del govern.
A veure, ara sí, dono la paraula als tertulians, la Sílvia, el Silvio, el Dani i l'Astrid. Bona nit de nou, perquè us he saludat fa estona. Però és que necessitàvem una mica recapitular i situar-nos després d'aquesta roda de premsa i d'aquest anunci de Junts, que ja us trasllado ara. No sé si us ha sorprès, com comentàvem ara també amb l'Adrià, si després del que va passar ahir al Palau de la Generalitat amb aquesta destitució de Jordi Puigneró, us esperàveu o no una altra reacció per part de Junts. Astrid.
Bé, jo diria que després de tantes hores de reunió i del que va passar ahir, vull dir, la resposta ha sigut el parto del ratón, vull dir, bàsicament, perquè jo diria que no hi ha resposta al que va passar ahir. estem pràcticament en el mateix escenari en el que ja estàvem des de fa 2 o 3 mesos, que és amb un compromís de celebració d'una consulta. En aquests moments, efectivament, hi ha una data al damunt de la taula. Aquesta data s'havia anat posposant, però ja estava plantejada la consulta pel mes d'octubre inicialment, i aleshores jo diria que ha quedat sense resposta l'afrenta que ahir va fer... el president, i jo crec que això és perquè Junts, qualsevol decisió que prengui és dolenta pels seus interessos. I per tant, ara decideixen, com que tenen l'excusa de que poden traslladar la decisió a la militància, ja s'hi havien compromès, traslladen la decisió a la militància. Però la decisió és una resposta a un problema que estava plantejat prèviament al que va passar ahir. El que va passar ahir queda sense resposta. I, vaja, els termes aquests que plantegen de cara a la negociació en el debat de política general, no sé quina interpretació en feu la resta, però jo no veig cap mena de concessió, ni veig cap mena de predisposició per part del govern a fer concessions, perquè fer aquestes concessions vol dir, perdó, per part del govern, per part d'Esquerra Republicana, perquè fer concessions en aquest sentit implica esmenar la pròpia estratègia d'Esquerra Republicana. I a mi se'm fa molt difícil que Esquerra, a aquestes alçades i després del que ha passat, pugui esmenar. Altra cosa, suposo que hi entrarem, és valorar i analitzar els pros i els contres respecte de que es quedin o que marxin del govern, i això com afecta cadascun dels partits. Però jo diria simplement, o sigui, la meva conclusió és que no hi ha hagut resposta respecte del que va passar ahir.
Dani, com valores tu aquests 2 punts que ha presentat avui Junts en aquesta roda de premsa?
Jo crec que vam assistir dimarts, abans d'ahir, a una arrencada de cavall i avui a una aturada de burro. I a més entrebancant-se amb les discussions internes, amb una reunió de 10 hores i podríem dir una aturada molt poc elegant. Sorprenent, no és? És a dir, calia una resposta i al final la resposta ha sigut avançar la consulta. Potser és la resposta més òbvia o que més podíem preveure que passés abans de començar aquesta reunió. Però sí que demostra que no van saber calcular quan van fer al Parlament aquell, quan van llançar aquell repte a Pere Aragonès, quina seria la resposta del president. En certa manera és normal, perquè el president Pere Aragonès no ens tenia acostumats a aquests cops de puny sobre la taula. Va ser un cop de puny sobre la taula també per marcar perfil, però demostren que no coneixien gaire el soci i rival a la vegada, perquè Esquerra Republicana està donant símptomes des de l'inici de curs, des de que justament Jordi Turull llença un ultimàtum amb aquests mateixos 3 punts que està dient ara, per tant som al mateix lloc, que ja en tenia prou, que no tenia intenció de llançar-li un salvavides a Jordi Turull i als partidaris dintre de Junts per Catalunya de quedar-se al govern. Per tant, quan fan aquella proposta al Parlament d'una moció de confiança, o aquell repte d'una moció de confiança, calculen malament, i ara crec que, o calculen malament, si algú dintre de Junts per Catalunya pensa que Esquerra li llançarà un salvavides en aquestes pròximes 72 hores, també està calculant malament, perquè no ha donat cap símptoma a Esquerra de voler llançar-li un salvavides. Per tant, és un guanyar temps. Jo crec que carregar-se de raons, que no quedar com el que posa el punt i final, per tant, intentem allargar una mica aquesta agonia, aviam si pel camí Esquerra comet algun error més i salveu una mica pitjor camí, i jo no em carrego amb aquesta responsabilitat, perquè l'escenari de continuar amb aquest context, per Junts, bàsicament hauria de passar per acceptar les condicions que li vulgui posar el president i realment per perdre credibilitat. No crec que estiguin disposats a això, perquè el que està clar és que Pere Aragonès no està disposat a cedir, com a mínim no ho ha demostrat fins ara. Ens sorprendria molt que canviés en les pròximes 72 hores.
Sílvia.
Jo entenc que aquí hi ha un...
Aquest esbufec és perquè...
és perquè els hi comentava als meus companys de fora i ara ho comentaré en micro obert. Amb independència de l'anàlisi política que fem, jo, almenys personalment, per mi també hi ha un impacte com emocional de país. És a dir, veure'ns 5 anys després del 17 d'octubre, de fa 5 anys...
De l'1 d'octubre.
De l'1 d'octubre del 2017, perdona. De fa 5 anys, on estem ara, si més no, per la gent que creiem que el procés podia, si no anar en sèrio, podia avançar, home, és una mica trist el dia que estem vivint avui. Dit això... jo crec que hi ha una doble partida. Jo crec que aquí hi ha una doble partida, que és una és la que hem vist a la roda de premsa que han fet a la Laura i el Jordi, la Laura Borràs i el Jordi Turull, i una altra partida és la que s'està jugant, jo crec, per telèfon o amb trobades. Me'n vaig al final de tot. Si això acaba malament, hi ha eleccions anticipades. Això és evident. Esquerra no aguanta un govern en solitari amb 33 diputats que té, perquè el PSC no el mantindrà, perquè el PSC, els socialistes saben perfectament que els següents són ells. Per tant, no li interessa gens ni mica aguantar un govern de, o donar suport a un govern d'Esquerra. Jo crec que els socialistes buscaran les eleccions anticipades, estic gairebé segura. Això no interessa a Esquerra, això no interessa a Junts. No interessa com a nivell de partit, però tampoc interessa com a nivell de país. Si encara ens creiem que aquí hi ha una estratègia per avançar cap a la independència de Catalunya. I a més, jo crec que si sobre... És a dir, jo estic d'acord amb el Dani. Per mi, si tiro un darrere a dimarts, per mi potser és una partida d'escacs entre dues persones que jo crec que estan en primera línia però estan a l'ombra. Una persona està a Brussel·les i l'altra està a Catalunya però estan a l'ombra. Per mi aquestes dues persones, que són president Puigdemont i Oriol Junqueras, encara mouen molt les peces i potser, ara m'atreviria a dir que potser s'equivoquen, és una partida d'escacs que ja arriba a un punt que pot ser fins i tot personal. Per mi la decisió de la moció de confiança és una jugada mal calculada perquè no hi ha una jugada posterior, i com que no hi ha una jugada posterior, per mi és una equivocació. Ara ja estem en aquest jardí, han de sortir.
Però una equivocació perquè es va decidir una mica a última hora correcuita, perquè no s'havia pensat, com tu deies, què més hi ha darrere d'aquesta petició.
Jo crec que no van calcular bé. Jo crec que la moció de confiança es treballa aquest cap de setmana passat. I sí que és veritat que Junts ja fa temps, crec, que està una mica al límit amb les decisions d'Esquerra i del govern. No entenem que les condicions que han posat avui siguin de, no sé, fruit de després de 10 hores. Jo sí que les entenc. Perquè per mi és com hi ha un ultimàtum de... Jo crec que aquesta vegada, si això no surt bé, sí que es trenca el govern. Però no jo crec que ja es trenca també inclús per desesperació. Portem un any i mig de govern i els acords d'investidura, de legislatura, no s'han complert. Ni un. Després també ens queixem de que el PSOE no compleix la part de l'acord d'investidura que va fer Esquerra amb el PSOE. Però és que aquí tampoc s'està fent res. I eren uns acords bastant bàsics si realment tothom, Junts, la CUP, Esquerra, les entitats, es creuen de que anem endavant. Si no anem endavant, doncs ho vaig comentar també l'altre dia en una tertúlia, potser que també fem una roda de premsa, que la facin conjunta, dient no, els camins són separats i a partir d'aquí decidim. Però si aquests acords van ser acordats per Esquerra i per Junts, home, s'hauria d'estar fent alguna cosa en aquest sentit. Jo crec que aquí Junts potser sí que té la legitimitat de demanar i exigir cada vegada més. Que ha anat pel pedregat tot plegat? Sí. Que ha acabat saltant una figura per mi imprescindible dins del govern, com és el conseller i vicepresident Puigneró? També. Però sí, no m'equivoco, aquesta persona ha estat... jo crec que tenia una bona relació amb el president. Jo crec que aquesta persona no ha sigut desillada del president. Perquè també podríem entrar a dir que el president Aragonès, l'endemà de l'11 de setembre, va reunir-se amb les entitats i no va informar els seus socis de govern. Això també és deslleial, perquè tots tenen una estratègia política per anar endavant, i tampoc ha informat. Bueno, podria continuar, però...
Escolta'm el Sílvio, encara no l'hem sentit, i després l'Àstrid, que volia respondre també la Sílvia.
Aquí jo crec que el que de vegades s'intenta explicar és que això és una crisi entre Esquerra i Junts. I llavors, de vegades, confonem Esquerra amb el govern, com si Junts no tingués i no gestionés el 50% del govern. El que ha passat avui, per això la reunió ha durat 10 hores, és que hi havia un Junts contra un altre Junts. Un Junts que ha aconseguit una consulta a la militància més ràpid i un Junts que el que vol és marge de negociació per aquest cap de setmana. És Jordi Turull, és Laura Borràs. Llavors, el que hem vist avui és que després d'aquesta aventura de la proposta de la moció de confiança, que bàsicament l'únic que feia era dirigir-se a la cohesió interna de Junts, el que ha passat és que quan el president ha contestat i ha cessat el vicepresident, Junts no ha tingut una resposta. Junts el que ha fet és guanyar temps, intentar a veure si aquest cap de setmana el president Aragonès s'hi ve i no sé què, i tres punts que ben bé no queden clar. Jo estic convençut que hi ha una part de Junts que té moltes ganes de pactar amb el president Aragonès continuar el govern, de fet, la majoria del govern, i llavors el que em sobta és que aquest debat intern de Junts el que estigui fent és aturar-ho tot. És a dir, en un país amb un 10% d'inflació, que acabarem l'any amb unes dades socials i econòmiques molt greus, estem parlant d'això avui, i Junts no posa res sobre la taula. La proposta estrella pel debat de política general precisament era qüestionar una mica el president Aragonès, a veure si internament això a les persones que defensaven en aquell moment sortir del govern, doncs els omplia i marcava una mica perfil polític. En canvi, veiem que la resta de consellers del govern mantenen la seva agenda pública i no passa res, vull dir, els de Junts. Per tant, guanyar temps per part de Junts, però el que hem vist avui i el que s'ha vist a la roda de premsa és que hi ha un Junts que ens ha explicat: escolta, molt bé, consultarem més ràpid a la militància sobre la continuïtat del govern, i un altre Junts que el que ens diu és: anem a negociar un altre cop amb Esquerra a veure si ens quedem.
Astrid.
A veure, jo tinc molts dubtes respecte de que aquesta sigui la definitiva, perquè portem molts anys aguantant carros i carretes i tots els membres del govern han passant-se a gripaus de manera constant. Aleshores, jo no tinc tan clar que l'aigua pugui arribar a vessar. I sobretot el que no tinc clar és que el desenllaç sigui una celebració d'eleccions. A veure, aquí no vivim aïllats, vivim en un sistema multinivell en el que els intercanvis són fonamentals. I aquí, a Catalunya, i s'han de negociar pressupostos. Salvador Illa ja ha dit, per activa i per passiva, doncs que estén la mà, però és que també a Madrid s'han de negociar pressupostos i, per tant, els intercanvis són fonamentals. És a dir, jo no veig perillar la possibilitat de que un govern en solitari es pugui allargar amb molta precarietat bastant de temps, sobretot.
Però són 33 diputats, només.
No seria la primera vegada. Convergència va governar molt, una legislatura, Convergència va, la primera legislatura va aguantar amb suports diversos, i en aquest cas jo crec que podria, que el PSC estaria disposat perquè necessita d'aquests intercanvis, i després està les eleccions a Barcelona. No és un escenari molt incòmode per Esquerra, crec, des del punt de vista de sostenir la governabilitat. Altra cosa és que Esquerra, i aquí és on jo veig el problema més gros per Esquerra, és que Esquerra sigui capaç de nodrir el govern de tots els càrrecs i de tots els consellers que fan falta. Jo crec que aquesta és una derivada que és molt important, i en aquests moments jo tinc bastants dubtes de la capacitat d'Esquerra per farcir tota l'administració i fer funcionar la màquina en el sentit que voldria fer funcionar la màquina, que és de manera exitosa. De fet, hi ha llocs que encara estan vacants perquè no hi ha personal prou qualificat o no han trobat les persones. Aleshores, aquí jo veig un problema molt gros per Esquerra que potser podria ser un dels elements que frenés aquestes ganes de desfer-se de Junts en el govern.
Tenim encara també connectat l'Adrià Santa Susagna. Adrià, crec que també volies comentar alguna cosa.
Sí, bàsicament que hem pogut anar parlant amb gent de Junts que ens confirmen l'anàlisi que en fèiem de tot plegat amb el Marc Martínez Amat, que és trobar aquest camí del mig. És a dir, després de tot el que s'ha anat dient de les desavinences i els sectors, el sector Borràs, el sector Turull, el que volien sobretot era sortir amb un camí que satisfés les dues bandes i mostrar que Junts van, diguéssim, en bloc, sent un sol partit, aquesta unitat. El que ens diuen també és que la voluntat que té Junts per Catalunya és d'arreglar-ho, que ells no volen sortir del govern, sinó que volen continuar, però amb aquestes garanties i aquestes condicions associades al pacte de legislatura que van pactar entre els dos partits. Aragonès preguntava si Junts volia ser govern o oposició, doncs diuen que amb això ells ho contesten, que volen donar aquest marge i que donen fins a diumenge. També el que els interessava molt era donar una imatge diferent de la que va donar ahir el president Pere Aragonès. Ens explicaven que després que ell sortís, diguéssim, amb l'enrabiada i tallant el cap de Jordi Puigneró, ells no els convenia o no veien sortir fent una cosa semblant, diguéssim, anar a la defensiva i augmentar encara la tensió dins del govern, i que amb aquestes decisions el que volen és posar calma i serenitat, de dir, molt bé, s'han carregat el nostre vicepresident, però tot i això nosaltres tenim el cap fred i analitzant la situació decidim. I també responen, el que ens expliquen és que Aragonès els havia demanat aquesta celeritat de decidir i que aquesta celeritat la tenen amb la consulta, és a dir, que d'alguna manera responen a tot el que demanava Pere Aragonès, que es decidirà la setmana que ve i que llavors veurem que ara la pilota està a la teulada del president.
Sobre això que deies ara del to, Adrià, sí que m'ha cridat l'atenció que Jordi Turull ha recalcat quan explicava doncs, que es donava temps fins aquest diumenge per arribar doncs, a aquest acord amb Pere Aragonès. Ha recalcat, però no és un ultimàtum, eh? És a dir, que és molt diferent també del missatge que es donava fa unes setmanes. És significatiu que hagi recalcat això, doncs, que no seria un ultimàtum, no?
Sí, sí, de fet hem anat veient aquesta conversió, aquesta rebaixada de to respecte a l'ultimàtum, perquè si recordem l'executiva de Pals de finals d'agost, que és quan es presenta l'auditoria interna que s'havia fet sobre el govern, el que marquen molt clarament és negociem fins al debat de política general. I depèn de com vagi, aquí, doncs mira, o decidim una cosa o decidim una altra. L'última dues setmanes, els últims 15 dies, s'havia començat a rebaixar aquest ultimàtum, dient que sí, que el debat de política general era un punt d'inflexió, però que vaja, sense, negociem sense terminis, amb la voluntat d'arribar a un acord, i avui sí que és veritat que hi ha tornat el secretari general Jordi Turull, després d'ahir de la situació de Jordi Puigneró, diu, negociem, no és un termini, però sí que és veritat que d'alguna manera el fet de tenir una consulta ja decidida pel 6 i 7 d'octubre sobre sortir o no del govern ve a ser un termini. Mm-hmm.
Sí, abans comentàvem també, mentre s'estava fent en directe aquesta roda de premsa fora de micròfon, no? Com s'ha plantejat, no?, aquesta doble proposta, perquè d'una banda dius si hi ha una consulta on li preguntes a la militància què s'ha de fer, perquè abans poses aquests tres punts a pactar amb Pere Aragonès, però és evident que el que passi amb Esquerra, aquesta decisió que es prengui, doncs, si s'arriba a un acord o no sobre aquests tres punts o sobre una part dels punts, com dèiem abans també amb el Marc Martínez Amat, condicionarà o pot condicionar el que els militants acabin decidint en aquesta consulta, no? Vull dir que és com un pas previ que pot ajudar a decantar la balança cap a una banda o cap a una altra, Dani.
És una resposta ambivalent de llibre i fins i tot amb les formes, és a dir, el fet de treure la presidenta i el secretari general del partit a la vegada que representen dues ànimes diferents i escoltar el to, el matís de les paraules d'un i altre, clarament era una plasmació directa de les dues ànimes. Quan abans parlava de l'error de càlcul, i en la línia del que deia el Silvio, l'error de càlcul de Junts no és només, que també, preveure la resposta de Pere Aragonès, sinó no haver tingut treballada primer la resposta interna. És a dir, si tu saps que no estàs disposat a renunciar al govern, perquè encara tens un debat intern que no has sabut solucionar, i de fet, diríem que Turull tirava més per la banda de quedem-nos-hi, per tant, qui porta si les regnes... Si no estàs disposat a això, dimarts al Parlament vas de farol. Vas de farol, quan el president Aragonès fa el que fa, t'obliga a ensenyar les cartes i es demostra que les cartes que tens són les que són. I avui el que hem fet és ensenyar les dues cartes. Tenim això, ens volem quedar, un salvavides, sisplau, senyor Aragonès, l'altra carta és la consulta de la militància que arriba el dia 6 i 7, que arriba de manera imminent. I jo deia abans, crec que és molt difícil que hi hagi un salvavides en aquest temps. Sobre la continuïtat o no possible del govern, d'un govern en solitari d'esquerra, si s'acaba donant això... Jo crec que la clau està en els pressupostos. És a dir, si els pressupostos són capaços d'aprovar-los, i aquí s'obrirà una cosa molt divertida, perquè no és només el PSC, que és veritat, pot ser un canvi de cromos amb el govern espanyol, a canvi del suport amb els pressupostos a Madrid, el suport d'Esquerra, perquè es necessiten tant uns com altres. Això és una possibilitat, però hi ha una altra, i és que Junts haurà d'explicar molt i molt bé el seu vot contrari a uns pressupostos que han elaborat ells. perquè els pressupostos els ha elaborat...
Però és que l'oposició no vol dir que a partir d'aquell moment ho voti tot en contra.
Exacte,
eh?
Però per això ho dic, per això, justament per això ho dic, que és possible que haurien d'explicar com a mínim per què voten en contra, si
ho comentàvem també la tertúlia, que seria molt estrany, clar, no?, que uns pressupostos que ha preparat don Jaume Giró votin en contra...
Però també, o sigui, en aquest país han passat coses que contradiuen totes les teories. Per tant, jo ja no m'atreveixo a fer pronòstics. Però si tu te'n vas a l'oposició, surts del govern, és per la teva disconformitat amb el govern. I si estàs disconforme amb el govern, és perquè consideres que les seves polítiques no són les adients. I això s'expressa sobretot en els pressupostos. Però... Aleshores, bueno, aquí una possibilitat, que jo no sé com ho veieu, és que s'esquerdi. És a dir, que hi hagi una esquerda dins de Junts i dins del govern. És a dir... que pugui acabar sortint una part, però no tot.
Turull s'ha esforçat molt, a dir que els consellers de Junts, que per cert ara tenen carnet, Giró no tenia carnet i ara sí, a més està a l'executiva, home, ho té difícil. Jo crec que aquesta opció que apuntes és el somni humit d'Esquerra Republicana i del president de la Generalitat, perquè clar, seria la
jugada... I potser d'algun conseller també.
Seria la jugada, mestra...
Si Junts es trenca i són capaços de reconstruir el que sembla que volen reconstruir, jo d'Esquerra no estaria ja tranquil·la. Jo estaria més tranquil·la ara veient aquest Junts.
Recordeu la consulta.
Si Junts es trenca i es construeix com tot indica que va, jo d'Esquerra no estaria tranquil·la.
Però, Sílvia, què va passar el 2015 amb la consulta d'Unió Democràtica? Es va esquerdar Unió i una part d'Unió es va quedar al govern. Vull dir que al final les consultes tenen resultats molt imprevistos i per tant doncs això és un escenari que sobretot per no entrar en aquesta, contradicció, si finalment es dona aquest escenari, que jo trobo, insisteixo, jo segueixo pensant que és un escenari que està lluny.
També és veritat que fins ara Junts ha demostrat molt control de la militància, o com a mínim que la militància estava molt al darrere de les decisions de la direcció. Si això continua sent així, i l'opció que defensi la militància, que no sé si la defensaran clarament, perquè no han dit que no farien campanya, o no han volgut dir si farien campanya, però que s'entendrà en el moment que redactin la pregunta, si té un suport ampli, serà difícil que hi hagi aquest trencament en contra del que opina la majoria del teu partit. I sí que hi ha un possible risc
en l'opció de... Potser hi ha una part que no vol ser la CUP i que vol ser una altra cosa, i aleshores
també
no se sent còmode.
També existeix, està el PDeCAT i no els hi ha gaire bé. De tota manera, sí que hi ha un risc per Esquerra Republicana en tot això, més enllà de les dificultats per governar, que és evident, i és el rearmament de Junts al voltant de l'enemic comú. És a dir, que si es fa una lluita descarnada entre els dos independentistes, al final es queden sense arguments la línia pragmàtica, per entendre'ns, i hi haurà una cohesió al voltant de la idea de amb Esquerra no hi podem anar enlloc. Per tant, les lluites internes s'acabaran i Junts té una oportunitat per refer-se. Ara bé, refer-se des de l'oposició, si és que és aquest acaba sent l'escenari, és molt difícil.
Sí, això, des de l'oposició, i a més, després d'un dia com avui, que precisament en el dia que el president et cessa el vicepresident del govern, la cara visible de la teva presència al govern, potser era una oportunitat perquè Junts mostrés una cohesió, una decisió contundent. Ens quedem al govern, marxem del govern, nomenem un vicepresident o vicepresidenta substitut del vicepresident Puigneró. I això no ha passat. A mi, personalment, crec que deixar vacant la vicepresidència del govern, potser no tant, però la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori, a mi em xoca amb tot el que és la cultura política del món de Convergència i del món de Junts, perquè vull dir, és incomprensible que durant la setmana vinent ja no serà, doncs fins dimarts vinent, que no tinguem govern, no hi haurà el nomenament presumptament d'una persona que el substitueixi, sí, hi haurà un encàrrec de despatx, sí, hi han solucions, diríem, perquè signin les coses que han de sortir en el dia a dia, però políticament envies un missatge de, escolta, estic aquí parlant amb els meus militants, estic aquí decidint-me jo què vull fer, i mentrestant això del govern és irrellevant. Jo crec que això no representa per res, com deia abans, l'esperit de la major part i, de fet, de tots, jo crec, de tots els consellers de Junts que queden al govern.
Adrià, tu que els has seguit de prop, que els segueixen habitualment, però sobretot aquests últims dies, també, com deia ara el Dani, que s'ha esforçat Jordi Turull per intentar evidenciar doncs, que no hi ha aquesta esquerda. No sé com veus aquesta possibilitat que comentava ara l'Astrid. Avui, és a dir, s'han esforçat doncs, per intentar donar aquesta imatge d'unitat, una imatge que no sé si... els qui el seguiu habitualment us l'acabeu de creure.
Bueno, clar, ells sempre ens estan dient que el Junts per Catalunya és un partit viu i que està unit, però que hi ha diferents visions i que això no ho veuen com una trencadissa d'unitat interna ni de bàndols, sinó que és un partit en què hi ha debat. Jo no crec que d'aquí a diumenge veiem una trencadissa, vull dir, i més després de com han sortit avui, d'aquesta reunió de ben bé 10-11 hores, crec que la posició que han tingut és bastant clara i és bastant àmplia perquè tots els sectors de dins de Junts per Catalunya comprin aquest full de ruta, el fet de negociar, i si no, la consulta, i si s'ha de trencar, es trenca, i si la militància diu que no, no. Aquí el que serà molt important, sobretot, és com vegi la gent de l'executiva els resultats d'aquestes negociacions de dilluns. És a dir, la pregunta que podria imaginar que sigui sortir del govern o no, el que serà més important és el que expliquin dilluns per orientar el vot de la militància. És a dir, si estan d'acord en que volen sortir o no, internament, diguéssim, el pinyol de Junts per Catalunya, i com això ho comuniquin per influir el vot a la militància. Però no crec que surtin més diferències d'avui a diumenge. Crec que d'aquí han sortit bastant units.
Sílvia, feies que sí, amb el cap.
Bueno, que jo feia temps... jo he sigut una persona bastant crítica amb la divisió de famílies dins de Junts per Catalunya, però jo feia temps, i també avui ho volia destacar, que jo feia temps que no veia una unitat d'acció tan creïble com la d'avui. No només me la crec, sinó que puc saber que ha anat així. Part de les 9 hores que han estat dins l'executiva, fixeu-vos que tant el Jordi Turull com la Laura Borràs han fet servir un adjectiu que és: hi ha hagut una discussió, un debat franc i honest. Hi ha hagut una catarsi allà dins, durant 8 hores, us ho podeu imaginar, i totes les persones han pogut dir lliurement el que pensaven. No ha sigut còmode en algun moment, ha sigut intens en molts moments, però d'aquí han sortit amb una decisió i o comunicació unànime. També és veritat que feia temps que no els veia comunicar alguna cosa amb...
Però ho interpretes com una decisió?
Sí, totalment.
Jo ho interpreto totalment com una no decisió, precisament, sí, com que no poden posar-se d'acord, decideixen no decidir.
No, és que estan posats d'acord. Una altra cosa és que hi hagi coses per sota que no s'estiguin dient o no es puguin dir, com el retorn del conseller Puigneró al govern. Això podria formar part del que deia el Marc Martínez, de la lletra petita del que s'està negociant o el que es negociarà. La retirada de la moció de confiança, que s'ha parlat poc durant la roda de premsa, potser podria formar part de la lletra petita. I llavors ens han plantejat dues coses molt que la gent no entengui. Això és un acord de legislatura, volem que es compleixi i poc més.
Deies, però, Sílvia, que havies vist una roda de premsa que feia temps que no veies, no sé què anaves a dir, que feia temps que no
això,
veies el...
Això, Sílvia?
Un segon estret, no sé si volies acabar la frase que anaves a dir.
He vist un discurs bastant creïble d'unitat d'acció entre les dues famílies. On anirà a parar o quan durarà, ho desconec. Jo crec que sí que veurem aquesta unitat d'acció fins que es prengui la decisió que es prengui, i a partir d'aquí jo no descarto, això que és veritat, la decisió de dins de Junts, perquè és un tema que fa mesos que dura, i això en algun moment és probable que acabi passant. I una altra cosa que també volia referir-me és la formulació de la pregunta. La formulació de la pregunta no és un tema que passi desapercebut. Us en recordeu la formulació de la pregunta del referèndum del novembre del 2014? Mm-hmm. Va haver-hi un debat molt gran, perquè depèn què preguntis, si la subordines, si li poses la coma. És a dir,
sortir o quedar-se, perdó que t'interrompi.
No, però ara, no, jo ara estava pensant...
Com ho formularan?
Per la teva militància, ara estava pensant dues opcions, Dues opcions. Per la teva militància no és el mateix dir-li: vols sortir del govern? Que només falta dir d'aquesta colla de no sé què, vols sortir del govern? O vols que Junts comenci un camí solitari per la recuperació del país? És que és molt diferent com formar-les la pregunta.
Dona suport vostè a l'acord que hem arribat amb el president Pere Aragonès?
Una llei de claredat, segons el que...
No, jo crec que no apareixerà en cap moment. Vols que Junts surti del govern?
Jo crec potser dilluns en parlaran a l'executiva.
Per això dedicaran una executiva també a la formulació de la pregunta, que no és fàcil,
Adrià, no sé si ens podries recordar qui hi havia avui en aquesta reunió, no? Perquè ara, dèiem, ha triat moltes hores. La Sílvia deia, feia temps que no veia aquesta unitat d'acció. Qui hi havia concretament en aquesta reunió?
Doncs hi havia, per una banda, encapçalada pel secretari general Jordi Turull i la presidenta Laura Borràs, hi havia tots els consellers de Junts, excepte Josep Maria Argimon i Victòria Alsina, que Victòria Alsina, de fet, era a Ginebra, i després, diguéssim, una trentena de persones, de vegueries i de gent de dins de Junts. Per exemple, hi havia Albert Batet, hi havia els portaveus Josep Rius, la Mònica Sales, hi havia també Aurora Madaula, hi havia diputats com el Joan Canadell, el Salvador Tejero, etcètera, etcètera. Hi havia... és un grup de gent que representen molt bé totes les ànimes de dins del partit.
T'ho preguntava i... precisament per això, per deixar en evidència doncs, que hi havia una representació molt àmplia de totes les diferents famílies que hi ha dins de Junts ara mateix.
Exacte, hi havia persones des de Anna R, que és directament deixeble de Jordi Turull, que és turullista màxima, diguéssim, o fins a Aurora Madaula, que és la mà dreta dins del Parlament de Laura Borràs. És a dir, totes aquestes persones han intervingut una per una, totes han donat les seves explicacions, han estat intervencions, pel que ens deien, molt llargues, que és evident que hi ha hagut molt debat, perquè és evident que hi ha moltes persones que no veuen gaire bé això de marxar del govern, i n'hi ha d'altres doncs, que sí que apostarien d'engegar-ho tot a pastafang després de com estan les relacions amb Esquerra. Sobre el que dèieu de la pregunta, el que ens han dit de moment aquí... és que seria molt clara, que no hi hauria subordinades, que no hi hauria coses rares, sinó que la pregunta sí que seria clara. Insisteixo en la importància de com sigui el missatge dilluns a la militància i com comuniquin la convocatòria d'aquesta consulta i d'aquesta pregunta.
Hi ha d'haver una reunió prèvia, Adrià, per triar aquesta pregunta, o s'anunciarà directament quina
dilluns.
És? Sí, dilluns. Vull dir, hi haurà una reunió prèvia o directament es convocarà la roda de premsa per anunciar quin és el text i quines són les condicions d'aquesta consulta?
No, és a dir, serà la reunió executiva de cada dilluns. Mm-hmm. Els partits es reuneixen doncs, normalment els dilluns per veure com està la situació, fer l'anàlisi política, etc. i estarà a la propera executiva, que és la de cada dilluns, diguéssim, en què es prendrà la decisió de, d'una banda, convocar la consulta i de pactar i explicar quina és la pregunta que s'adreça a la militància.
Ens queda molt poca estona, hem de fer encara una pausa abans d'acabar aquesta tertúlia, anem a publicitat i de seguida tornem.
RAC 1. Amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
RAC1.
Amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es.
Stay Homes, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o dinen en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a Petits Camaleons. Leons.com.
Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Reviu la màgia de l'amor sense límits al Teatre Tívoli de Barcelona. Amb Bustamante i Ricky Merino en el paper de Sam. Del 30 de setembre al 27 de novembre. Compra les teves entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1.
U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Res, falten 4 minuts per les 10 de la nit. Haurem d'anar acabant també aquest debat, però us volia preguntar abans d'acabar. Tot això es produeix, com dèiem, en el context d'aquest cinquè aniversari de l'1 d'octubre, no? I també pot ajudar a veure una mica les diferències entre on estava Catalunya ara fa 5 anys i on està ara, no, Sílvia?
Sí, a veure, el que passa és que el que va passar fa 5 anys és una fita històrica, és una demostració de força col·lectiva, és una cosa que cal celebrar, però que també ha posat de manifest a l'absència de continuïtat estratègica, diríem, o de lideratge estratègic per part de l'independentisme. Per tant, una cosa a commemorar-la, celebrar aquesta efemèride és important, que jo crec que és un exercici de mobilització ciutadana sense cap tipus de comparació a l'Europa del nostre voltant, però al mateix temps ha posat de manifest que no hi havia un després, que no vol dir duis ni estructures d'estat, vol dir si hi ha repressió i això no surt endavant, quina és l'alternativa. I això no estava a l'agenda, i és normal, i és totalment comprensible, perquè la repressió mai està a l'agenda i no pots preveure què passarà. I llavors, bueno, doncs aquests 5 anys hem tingut un govern de Torra amb Esquerra, ara aquest govern amb aquestes dificultats, no?, després del debat de política general. Jo crec que l'escenari més probable, sincerament, és que continuï el govern actual i que, bueno, això serà, no?, un sotrac més al camí, i que celebrarem el 6è aniversari de l'1 d'octubre igual, amb un govern entre Esquerra i Junts.
Astrid.
Jo em faig una interpretació molt diferent. Vull dir, per uns se celebra la mobilització, per altres és un gran fracàs col·lectiu, perquè va ser portar bona part de la ciutadania a un carreró sense sortida, a unes expectatives que se sabien perfectament, perquè jo, vaja, em disculpareu, però jo no em crec en l'argument aquest de que no se sabia quina seria la reacció a l'Estat. Qualsevol d'aquests que hagi anat a una classe de primer de ciència política sap perfectament com funciona.
Jo hi he anat.
Doncs sap perfectament, per això... perfectament com funciona un estat, i que l'estat, la defensa de la seva integritat territorial, ho farà amb totes les armes que tingui, i per tant, que no ho sabien, això és d'una ingenuïtat, i sobretot, jo diria que a aquestes alçades ja es pot dir, és una mentida. Han mentit molt. El problema és que molts d'ells volen seguir mentint. I això, quan implica tanta gent, sobretot implica tanta emotivitat, és molt perillós. I crec que aquests 5 anys han de servir per fer balanç i dir, escolti, no tornem a portar el país, o no tornen a portar el país a una situació com aquesta.
Sílvia.
5 anys després tenim els presos polítics fora indultats, vivint una situació que jo crec que no la volen cap d'ells ni imaginar. Jo crec que tots ells estan emocionalment descol·locats. Tenim persones exiliades que no poden tornar al seu país. Jo espero que, si el camí continua endavant amb un altre ritme, almenys l'autocrítica que han fet en privat, que l'haurien de fer més pública, però que la fan sobretot en privat, serveixi per no repetir errors i tornar a donar esperança a un país que es mereix la independència.
Dani.
Ni el millor guionista ho posaria aquí, perquè, a més, no és només el fet i la commemoració, també és que l'1 d'octubre representa, bàsicament, el que li està passant a l'independentisme ara, perquè és... Què vol dir el mandat de l'1 d'octubre, el que realment està separant els independentistes ara? Els que es creuen que té un mandat, que baixa un mandat d'aquí, i els que pensen que d'aquí no en baixa un mandat, sinó que és una fita en la mobilització, i prou. I és aquesta la gran diferència, per tant, que estigui passant ara, i el millor guionista.
Ara de seguida us acomiado, però ja sabeu que a aquesta hora actualitzem la informació. Pep Tormos, què tal, Pep? Bona nit.
Bona nit.
Qui és el més destacat a aquesta hora, Pep?
Doncs que, segons acabem de saber, el president Pere Aragonès i el secretari general de Junts per Catalunya ja han parlat aquest vespre, ho han fet per telèfon, després que Junts hagi donat fins diumenge de marge per negociar amb el president. La setmana que ve, els dies 6 i 7 d'octubre, la militància del partit decidirà si ha d'abandonar o no el govern.
Anem de nou a la seu de Junts. Adrià Santasusagna, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, Junts dona marge de negociació al president Aragonès. Fins diumenge reclamen que hi hagi un acord en aquests tres punts que plantejava el partit: unitat estratègica, alternativa a la taula de diàleg i coordinació amb Madrid. Jordi Turull, del secretari general del partit, ha explicat que amb això donen una oportunitat a que tot es recondueixi després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró. Per altra banda, Junts també convoca a la militància a una consulta el 6 i 7 d'octubre, és dijous i divendres de la setmana que ve, sobre si Junts ha de marxar o no del govern. Ho ha anunciat la presidenta del partit, Laura Borràs.
La continuïtat de Junts per Catalunya al govern de la Generalitat tindrà lloc amb una consulta que es durà a terme els propers dies 6 i 7 d'octubre. Dilluns vinent, l'executiva es tornarà a reunir, i en aquesta reunió de l'executiva, després d'aquesta negociació amb el president Aragonès, formularem també el text de la pregunta.
Per tant, ens trobarem davant d'un cap de setmana intens de negociacions entre Junts per Catalunya i Esquerra, coincidint amb el 5è aniversari de l'1 d'octubre.
Malgrat aquestes primeres converses entre Aragonès i Turull, des d'Esquerra encara esperen rebre una proposta detallada per part de Junts.
Sí, el Palau està a l'espera que demà Junts els enviï el document amb la concreció d'aquestes propostes. Insisteixen que Aragonès ahir va ser molt clar amb els tres punts als quals Junts fa referència i no observen novetats ni un posicionament clar sobre la qüestió de confiança. Afegeixen que el govern necessita estabilitat i demanen que Junts ha de respondre clarament si volen ser al govern o a l'oposició.
A banda d'això, avui també hem estat pendents d'altres qüestions. Per exemple, que el govern espanyol abaixa l'IRPF a rendes de fins a 21.000 euros i crea també un impost a grans fortunes.
La rebaixa de l'IRPF afectarà més de la meitat de treballadors, 11 milions de persones a l'Estat. En paral·lel, s'apuja pels que cobren més de 200.000 euros anuals. Un detall important, això entrarà en vigor a partir de les nòmines de gener.
Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, per tant, molts treballadors no ho notaran efectivament fins que passin comptes amb Hisenda, la renda que s'haurà de presentar la primavera del 2024. S'estenen de 18.000 a 21.000 euros les bonificacions existents. En paral·lel, s'apuja un 1% l'IRPF pels qui cobren més de 200.000 euros anuals. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, hi posa un exemple.
Un treballador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 746 euros al año con esta medida. Solo es una idea para que comprueben el impacto de esta modificación fiscal ideada para esa mayoría de trabajadores.
Tots aquests canvis van en paral·lel a la negociació dels pressupostos i això també inclou una rebaixa de l'IVA dels productes d'higiene femenina, una reivindicació històrica, tampons, compreses i altres productes que tindran l'IVA superreduït del 4%. En aquest paquet també hi entren els preservatius, però sorprenentment n'han quedat fora els bolquers.
I de les últimes hores també tenim canvis importants en els horaris d'obertura de les botigues.
El Constitucional ha suspès alguns articles de la llei catalana que regula els horaris comercials. Considera que el govern no pot limitar les hores que obren les botigues a Catalunya perquè seria envair les competències estatals.
Tornem a Madrid, en aquest cas amb l'Arnau Mañé.
Era un recurs presentat pel govern espanyol l'any 2017, és a dir, en l'època del PP a la Moncloa, i avui el Constitucional ha dictat sentència. Considera que la llei catalana s'extralimita perquè fixa a 75 les hores que podien obrir les botigues cada setmana. Això ara queda en paper mullat i si s'aplica el text estatal es tornarà a la llibertat horària. Justament la Generalitat ho havia limitat perquè el petit comerç pogués plantar cara a les grans multinacionals que s'instal·len a Catalunya. Tot i això, el TC sí que ha avalat altres articles d'aquesta llei. Per exemple, dona per bo que la Generalitat estableixi uns períodes de rebaixes a l'hivern i a l'estiu i dona el vistiplau perquè totes les botigues hagin d'atendre els seus clients en català.
Gràcies també a l'Arnau. Aleix Pariser, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Què teniu avui? T'ho diràs. Avui més tranquils, eh?
No sé què dir-te, eh? No sé què dir-te. Avui ens fa molta il·lusió perquè torna el públic a l'estudi. D'aquí a uns minuts tindrem tota aquesta tribuna de l'estudi de RAC1 plena de públic. 20 persones vindran de públic a veure com fem ràdio en directe, com expliquem l'actualitat esportiva. I a més, estrenem al tram final del programa el gran concurs del T'ho diràs. Dos oients avui concursaran amb preguntes esportives.
Carai.
I s'emportaran grans premis. Per tant, tenim una nit de ràdio espectacular, més enllà del que farem i que fem cada dia, que és explicar l'actualitat del Barça i moltes altres coses amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Andrea Ginés avui a la tertúlia. Però ens espera una bona festa fins a la una.
Déu-n'hi-do, molts canvis avui també al T'ho diràs. Us escoltem d'aquí a res, 25 minuts. Fins ara, Aleix.
Fins ara.
Bona nit. I acabem amb el temps. Sabel Queralt, què tal?
Bona nit. Què tal?
A veure, demà han de baixar encara més les temperatures?
De matinada sí, és a dir, demà ens llevarem amb més fred, amb ambient d'avançada tardor, fins i tot amb temperatures que podran rondar els 5 graus en algunes zones interiors del prelitoral enllà. Per tant, fora del Pirineu, fins i tot temperatures bastant baixes. Al migdia, però, sumarem 2, 3, 4 graus cap a les comarques de Girona. Avui ha sigut una tarda freda d'hivern, pràcticament, a l'Alt Empordà, per exemple, en altres sectors de les comarques de Girona, amb pluja constant, tot i que encara hem arribat a 25-26 graus en alguns sectors del sud del país. Alguns graus a les comarques de Girona, en canvi en restem 2-3-4 a la costa i al prelitoral central, i a la tarda alguns ruixats, algunes tempestes, fins i tot entre Osona, el Vallès Oriental, Maresme, la Selva, poden arribar al Vallès Occidental i fins i tot cap al tard, al vespre, al Barcelonès.
Doncs res, agafarem la jaqueta demà. Gràcies, Abel.
Bona nit.
Passen 6 minuts de les 10 de la nit, anem acomiadant ja aquí a la tertúlia, però abans crec que l'Adrià encara està connectat. Adrià?
Hola, sí, aquí
no,
continuem.
Ja et deixem marxar, no pateixis, perquè no sé si has fet el càlcul d'hora. Em sembla que ara ja fa 12 hores, de fet, que deus estar per aquí voltant. No, ja per acabar, Adrià, només et volia comentar la nota una mica anecdòtica d'aquesta tarda, que ha estat aquest vídeo que hem vist que heu penjat alguns periodistes d'aquests mariachis que han anat a la porta, a la seu de Junts. Què ha passat?
Sí, doncs estàvem tranquil·lament fent aquesta guàrdia, ja portàvem unes quantes hores, crec que era cap a quart a sis de la tarda, quan de sobte, per una de les cantonades d'aquest passatge Bofill, que és on hi ha la seu de Junts per Catalunya, hem vist tres mariachis que s'acostaven i de sobte hi ha hagut gent de Junts per Catalunya que, tenint els precedents dels mariachis que van enviar a la seu de Ciutadans o les pizzas que van enviar al carrer Ferraz a un comitè federal del PSOE d'aquests eterns, també, doncs ja s'ho han sumat, han anat cap allà preguntant que on anaven, si anaven davant de la seu de Junts, els han dit que sí i no els han deixat, diguéssim, arribar davant de la porta. Què hem fet? Hem anat a parlar amb els mariachis i ens han dit que algú els havia trucat, que li hem preguntat qui, i diu, és secreto d'estado, ens ha dit. No ens ha volgut dir qui, però sí que els havien contractat i els havien pagat per venir davant de la seva de Junts a cantar la cucaratxa.
Déu-n'hi-do. Doncs aquesta ha estat la...
Però, bueno, que nosaltres dèiem, bueno, ja que els contractes del cucaratxa, tal com està la situació política, que cantin el Canta i no llores, no? Que potser estaria més relacionat.
Vaja, que intentàveu també trobar-li aquest doble sentit a la cançó que havia encarregat, no sabem qui, no sé si se sabrà o no aquests propers dies, doncs, qui ha fet aquest encàrrec de demanar aquests mariachis a la porta de la seu de Junts. En fi, gràcies, Adrià, que vagi bé i descansa, eh?
I tant, perquè demà torna al debat de política general.
Exacte, molts ànims. Vinga, una abraçada.
Igualment,
fins demà,
merci.
Que vagi bé, que vagi
adéu.
Bé. I en fi, també Sílvia, Dani Sánchez Ugart, Astrid Barrio i Sílvia Falcón, gràcies a tots quatre per acompanyar-nos. Sembla que ve un mes d'octubre que estarem distrets, també en aquestes tertúlies.
Sembla que sí.
El cap de setmana.
Sí.
Comencem pel cap de setmana i després ja avancem.
En fi, que vagi molt bé. Gràcies a tots quatre. I no marxeu perquè de seguida tornem entrevistant avui a l'escriptora i guionista Marta Grau. Fins ara.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Vinari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 44.
9546. Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier, anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
RAC 1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten Castells a RAC 1 des del 28è concurs de Castells a Tarragona.
Ui, 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 Carles, que formal. Presenten Castells a RAC 1 des de l'espectacle casteller més gran del món.
Doncs això, diumenge 2 d'octubre, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10, seguiu tot el concurs de Castells a RAC més 1 i a partir de les 12, també a RAC 1.
És una cita molt esperada pel món casteller. Un escenari espectacular, les millors colles, rivalitat, tensió... Un espectacle brutal que viurem amb intensitat a RAC1.
Descàrrega! El diumenge 2 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Castells a RAC1. Amb Xavi Aymerich i tot l'equip, des del 28è concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
És l'espectacle casteller més gran del món.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol, Port Tarragona i Vermuts Miró.
Falten 2 minuts per 11:15 de la nit. Aquest últim, pràcticament quart d'hora que ens queda de programa, parlant d'un llibre, però abans us posem en context, perquè sèries com, per exemple, les de l'hoquei...
Aquest any serem un club d'èlit.
Aquest partit és decisiu.
Per?
Com si fos ahir.
Que demà no estigui al màxim.
Escolta, la Sandra ve a treballar, encara que sigui a mitja jornada. Això ho tenim tots clar,
pel·lícules
no?
Com Tros...
Cabró!
S'ha trobat una dintre del mas. Aquesta nit vinc amb altres.
O minissèries com Tornarem, amb aquesta veu que ara sentirem del Jordi Dauder.
No te'n recordes de mi? Jo no recordo ni quin va ser el darrer dia que et vaig veure. L'agost del 1944.
Totes tenen en comú un nom, el de la Marta Grau, que és escriptora i guionista i que ha participat d'una manera o altra en els títols que ara repassàvem i també en d'altres projectes. Què tal, Marta? Bona nit, com estàs?
Bona nit.
A vegades és veritat que parlem molt dels directors, dels actors, però és veritat que ens oblidem una mica dels guionistes. Creus que és així, que ens passa això a vegades, que ens oblidem d'anomenar els guionistes?
Som els invisibles, la part més invisible, l'ombra de tots els projectes.
A banda de tots aquests guions que ara sentíem, després en parlarem, la Marta acaba de treure la primera novel·la per adults en solitari, no? Podríem dir. Es diu Una casa on tornar. No sé si tenies ganes de fer alguna cosa en solitari, una novel·la que portés el teu nom, perquè n'havies fet d'altres, però no signaves amb el teu nom, no?
Sí, a veure, ha estat com un camí llarg, una mica per trobar el meu espai. No eren ganes, sinó poc atreviment. I finalment m'he atrevit a explicar i explicar des de la meva veu i en solitari.
Situa'ns una mica. A veure, aquesta novel·la sembla que d'entrada, si llegim la sinopsi, doncs vagi de maternitat, però en realitat parla de moltes altres coses. No sé si ens en pots fer 5 cèntims sense fer cap spoiler.
Sí, exacte. Sempre que presento una novel·la fa molt mal dir. No? Sempre et diuen no presentis les coses dient això no és, però realment és una novel·la que no és de la maternitat, tot i que parteix d'aquí, no? I per mi és una novel·la sobre... la reconfiguració de la família, del sistema diguem, del món on vivim, no? Que està canviant completament, i també de la responsabilitat personal de voler ser qui som, d'alguna manera, i de trobar el nostre lloc al món, bàsicament, la nostra casa.
I parla de la història, tot això, a través de la història de la protagonista, que és l'Ona, no?
Exacte, que és una dona que en principi tenia molt clar que no volia ser mare, fins que un dia se li activa aquesta maleïda biologia que fa que tota la idea que tenia, no?, sobre com seria el seu futur canvi.
No sé si és certa o no, però jo tinc la sensació que darrerament hi ha molts llibres també que parlen de maternitat, d'avortament, de voler o no voler tenir fills. No sé si és perquè cada vegada hi ha més dones que escriuen, si perquè fins ara eren temes que les dones no s'atrevien a tocar, o perquè estàvem acostumats potser a llegir només temes proposats pels homes. Tu què creus?
Jo crec que és una mica tot, i després una reflexió que a mi m'agrada com a mínim fer, de dir, és que en el moment en què les dones ens comencem a repensar, és que repensem la societat, i un dels eixos en els quals ens repensem és la maternitat. Això fa que canviï, és a dir, no és que ens estiguem pensant només nosaltres i la maternitat, és que estem pensant tot el sistema on vivim, o sigui, quan ja no hem de ser les úniques cuidadores, no, dels nostres fills, i volem ser també, tenim un lloc al món, un lloc en el món públic, doncs el sistema ha de canviar, i estem el que estem fent, plantejant-nos la maternitat, l'avortament, etc, és plantejar el sistema en el que estem vivint.
El que està clar és que, com deies tu ara, no, el tema de la maternitat i també el de la paternitat, perquè també surt en el llibre, genera molts dubtes, no? Al llibre, per exemple, hi ha mares que es dediquen en cos i ànima als seus fills, com a l'exemple de la Clara, també n'hi ha d'altres que es desviuen per la canalla, com la Nat, però que això no vol dir que siguin especialment felices amb aquesta vida. Dones que d'entrada tenen molt clar que no volen ser mares, però que després tenen dubtes, com li passa a la protagonista, no? També dones que van aguantar un matrimoni pensant només en els fills. És a dir, el que vens a dir és que no hi ha una única opció que sigui bona, no? Que no vol dir que tenir fills sigui l'única opció bona, que tenir-los hagi de ser necessàriament dolent.
Sí, volia fer obrir una mica l'òptica perquè, però no, els agraïments poso, les meves amistats que m'han demostrat que es pot ser dona sense ser mare, i les que són mares volent-ho ser, no? O sigui, que tot és possible, fins i tot els homes, que també són pares d'una forma activa, amb ganes. Aleshores, d'alguna manera volia fer com un calidoscopi de les, que totes les opcions són possibles sempre i quan siguin realment la que tu vols. El problema és que no sabem realment què volem. I aquí està una mica el quid de la qüestió del llibre, de ser honest amb un mateix i ser honest a l'hora de fer les tries.
També planteges la possibilitat de que es puguin tenir dubtes, no? Que a vegades és com que s'han de tenir molt clares les coses, no? El que dius quan tens, no sé, 25 anys és el que has de complir. I això també, d'alguna manera, potser més circumstancial, també surt, no?, en aquest llibre, que al final tenir dubtes és la normalitat de la nostra vida.
Sí, bueno, és que és l'eix del ser humà, és a dir, amb això en treballem els escriptors i els guionistes, som sers canviants i per això som únics, fantàstics i fascinants, no?, per escriure. Aleshores, realment, una persona monolítica que sempre tingui la mateixa opinió sobre les coses és que seria un robot, és un cíborg, no existiria. I clar, el que passa és que molts cops, quan ens relacionem, no?, quan establim una relació amb algú, sembla que fem un pacte que sembla que sigui per tota la vida, i aquest pacte s'hauria d'anar revisant, no et diré cada setmana, però sí cada X temps, perquè les coses van canviant.
Per què creus que encara es jutja tant el fet de ser mare o de no fer-ho? Sembla un tema que al final tothom pugui opinar, no? De criticar o de recomanar, o jo faria això, no facis això. Per què creus que encara això es jutja tant, el fet de tirar cap a una banda o tirar cap a l'altra, o de fer les coses d'una manera o fer-les d'una altra?
Bé, més que res crec que el que jutja, o sigui, les dones sempre estem com a entela de judici, crec que és una cosa ja històrica, no? Que sempre se'ns ha permès ser jutjades, i òbviament la maternitat entra, no? Aquí, com que som el cos, no? Es pot jutjar el que hem de fer i el que no hem de fer. Els altres ens poden dir, no? La tieta, l'home, el de fora, quan en realitat és una cosa molt íntima, és una mica el que s'explica al llibre, que al final és una decisió més aviat íntima, que no poden venir des de fora a dir-te el que has de fer, tant si és sí com si és no.
Creus que si se'n parla més, com per exemple en la teva novel·la, o com dèiem, també ara n'hi ha més, no?, que parlen del tema de la maternitat, també potser la vida real d'aquí a uns anys aconseguirem que sigui un tema més natural, com ha passat també amb altres qüestions?
Sí, crec que és el tema que hem de posar al centre, no?, com s'està dient, no?, des d'òptiques feministes, de que les cures han d'anar al centre, però també surt de la novel·la, no?, no només en el cas dels fills, sinó també en el cas de gent a càrrec, o sigui, gent gran a càrrec, o gent que realment ha de ser cuidada per la família. Al final, curiosament, sempre són les dones qui s'acaben cuidant, no?, de la gent vulnerable. Doncs crec que és un tema social i més, no?, com comencen a avançar malalties degeneratives avui dia, que hem de posar sobre la taula, perquè no hem de ser només les dones qui ens hem de fer càrrec d'això.
I això precisament també en parles, no?, al llibre, d'aquestes cures, i que a vegades no només s'ha de mirar de com ens fem càrrec dels fills, sinó també com cuidem els nostres pares, no?
Exacte, perquè al final som sers mamífers, som sers vulnerables i ens hem de cuidar entre tots. El tema és que ens repartim una mica perquè tots puguem tenir, no?, l'opció de també tenir una vida pública, a part d'aquesta vida privada de les cures. I en això també hi ha la figura, no?, de masculina, que, per tancar una llança aquí que no sembli en favor dels homes, també és veritat que, com surt de la novel·la, que a vegades també hi ha dones que no els deixen aquest espai als homes, mm-hmm. no?
Sí, això de fet era un dels temes que també et volia preguntar, però sobre el paper que deies dels homes, no? Parles dels rols que adquireixen els homes al voltant dels seus fills, però també al voltant de les seves mares, que hi ha una mica de tot, no? Pares que no volen ser pares, d'altres que sí que ho són, però que no saben ben bé com ho han de fer, alguns que tenen claríssim que no ho volen ser... Al final també els passa una mica com a les dones, no?
Sí, jo crec que el que ens ha passat a tots és que en el moment en què hem mogut les peces del tauler de joc estem tots molt perduts. Aleshores, ens estem com trobant, no? Ostres, els rols d'abans ja no ens funcionen, allò de repetir el que feien els nostres pares, els nostres avis, ja no va. Per tant, com ens reideem des d'uns nous preceptes i una nova manera de pensar, tant homes com dones.
I dones molta importància al paper de les famílies, no? En parlàvem també fa just una setmana aquí amb el Jordi Casanovas, perquè ell també tira molt a vegades de les famílies per les seves obres de teatre. M'imagino que les famílies sempre acaben sent una font inesgotable de històries, no? Perquè cada família és un món i a vegades t'expliquen coses d'algú que dius, ostres, jo em pensava que el de la meva família era fort, però és que el de l'altre... Ja és gairebé clar. Increïble, no?
Clar, perquè són els vincles més intensos i més primaris que tenim, no? És allò... I justament la novel·la en el que va és a parlar de la sang, que molts cops no cal que sigui aquest el vincle. Però per mi és més el vincle de fer-te càrrec d'algú i voler estar-hi. Aleshores, realment, quan hi ha aquesta unió tan forta de voler-te cuidar d'algú, aquí és quan comença, si no hi poses molta mirada, molta cura, comencen a haver-hi desigualtats, rols de poder i temes que, bueno, ja sabem com acaben després passant factura a les famílies.
També parles de, i ho deies abans, de les noves relacions familiars, no? D'aquest significat de família, no desvalarem al final, però és veritat que un considera, per exemple, la seva família que pot ser la seva exparella, la seva filla, un altre que poden ser els seus amics, un altre que poden ser els seus germans, és a dir... Això també està canviant, no?, aquests models de família.
Sí, jo crec que algú bonic, no?, per dir aquesta societat, no?, que estem tots aquí pensant que ens n'anem a la debacle i que això s'acaba. Coses boniques que estan passant és que ja la família no és només aquell nucli que havia de ser de sang, sinó que cada cop l'ampliem més, d'alguna manera. I fins i tot, exacte, els amics poden ser família, no? Hi ha molta gent que recolzen els seus amics com si fossin els seus germans. O allà on tu trobes realment l'afinitat, on ser cuidat i on tu tenir ganes de cuidar.
I un altre tema que abordes a la novel·la és el de les infidelitats, no? M'imagino que sempre són un bon argument per una sèrie o per una novel·la, o no sé si és que realment a la vida també n'està plena d'infidelitats.
Sí, n'està plena, i és això, és el punt de gira de qualsevol telenovel·la, les infidelitats. No, més que real, el que s'aborda a la novel·la és aquesta, bueno, que també s'està qüestionant molt avui en dia, no? Que al final ens pensem que la monogàmia des d'un estil de vida, no?, tancat, clàssic, i potser hi ha altres maneres d'estimar, i potser hi ha la infidelitat es pot també... pot ser una cosa més oberta, pot ser una manera de sostenir una família, pot ser una manera de tenir pactes interns que els fills desconeixen, o sigui... ja no seria una infidelitat, no? L'etiqueta la posem a vegades des de fora. Els pactes interns d'una parella no tots els coneixem.
I a la novel·la també relates d'alguna manera, no?, que no només hi ha relacions infidels, amoroses o sexuals, sinó que a vegades també una relació d'amistat, segons com, pot ser una forma... d'infidelitat, entre cometes.
Sí,
no?
Per mi sempre el gran dubte és, no?, de debat amb molts amics, de què seria per tu pitjor, no?, que la teva parella et digués que t'ha enganyat una nit tenint sexe amb un altre, o que s'ha enamorat d'algú, no?, que s'ha fascinat per algú amb qui passa hores i se sent com tan atret. Ostres, personalment a mi crec que em culparia més, no?, que tingués aquesta fascinació per una altra persona que realment ha generat una intimitat que per mi seria més infidelitat des dels meus patrons, òbviament, aquí cada parella tindrà, no?, el seu codi, però que realment sempre ens n'anem al sexe i potser al final el sexe no ho és tot.
Com dèiem, doncs, una novel·la que sembla que d'entrada doncs, parli de maternitat, però que aborda totes aquestes coses a través de, doncs, d'una història personal, la de l'Ona, i a partir d'aquí doncs, tots els personatges estan trenats en aquestes diferents relacions i en aquestes diferents doncs, contradiccions o històries de vida. No sé si, ara també parlarem dels guions i algunes que escoltàvem abans, però no sé si et veuries adaptant aquesta novel·la, Una casa on tornar, a una sèrie o a una minissèrie.
Home, on veuria m'encantaries, no?
No, i t'agradaria que passés?
Home, m'encantaria... Sí, vaig enviar el llibre a tots els meus productors, no fos cas que algun veiés una pel·lícula. Sí, el que passa és que aquestes coses, jo també tinc mentalitat de productora una mica, i sé que donaria per una pel·lícula molt petita. petitona, però bueno, és el petitona en el sentit de pressupost, etc, que no seria, no? Allò sempre els deia als productors, no, no és una sèrie d'aquestes de Netflix, de molt punt de gir i tal, però sí que podria donar una bona història i m'encantaria adaptar-la.
No sé si el fet que tu estiguis acostumada també a fer guions per sèries o per pel·lícules o per minissèries fa que quan hagis escrit aquesta novel·la t'hagis imaginat ja d'alguna manera els espais, les converses...
Sí, sempre. No sé si tots els novel·listes ho fan, però com a mínim els meus col·legues guionistes que són escriptors, jo crec que tots visualitzem els espais, veiem. Jo no sé escriure si no és veient, o sigui, estan dins la història i a vegades... quan estic escrivint em faig una mica de por perquè passo com més temps en el món paral·lel, no? Amb aquests personatges que gairebé els veus en aquests espais que no a casa teva amb la teva gent. Però sí, sempre és veure-ho i llavors escriure-ho.
Doncs aquesta novel·la que es diu Una casa on tornar, la primera novel·la per adults en solitari que ha signat la Marta Grau Rafel. I diem el segon cognom perquè és que hi ha també, crec, una altra escriptora que té el teu nom i el teu cognom.
Sí, sí,
cognom.
És aquestes casualitats.
Per tant, ho signes amb sí. els dos cognoms, Marta Grau Rafel. Com dèiem, al principi, la Marta ha fet sobretot guions, ha fet, ets doctora en narrativa cinematogràfica a la Universitat Pompeu Fabra, també ets professora de guió a la Pompeu i a la Ramon Llull, entre d'altres. Com vas començar a fer tot això dels guions? És a dir, no sé si jo m'imagino ja de petita volent explicar històries o de joveneta escrivint-ne o...
Sí, quan explico la meva història sembla la típica història una mica de pel·lícula, no? Que realment la meva primera novel·la la vaig escriure mecanografia a mà,
sí.
Diguem, amb cal·ligrafia, amb 8 anys. Els meus pares van fer fotocòpies i la vaig donar als meus companys del col·le i la meva segona...
Home,
la...
ho veig molt professional, ja.
Els meus pares que ja em feien molt professional. I la segona ja sí que la vaig fins i tot picar amb la primera màquina d'escriure de la meva mare, amb 12 anys.
Quines llibertats creatives creus que t'ha portat poder fer aquest llibre quan vens de fer guions també, que formes part d'un equip més gran?
Clar, llibertat absoluta, però és una mica també el que parla el llibre. La llibertat la volem tots, però també és una gran responsabilitat. Mm-hmm. Aleshores, clar, quan tens tanta llibertat per escriure i per decidir, tu amb un guió al final, com sempre faig la broma, no? Sempre em puc escudar a dir, és que el productor al final no em va deixar posat a l'escena, o és que el director ho ha fet malament, no? Sempre tinc aquella excusa. Clar, amb un llibre, no. Si ets tu i punt. Llavors, clar, això també fa molta més por.
Marta, hem d'anar acabant, però també et volia preguntar, perquè ets una de les fundadores del col·lectiu Dones Visuals, i et volia preguntar, perquè recentment tenim exemples com els de la Carla Simón, la Neus Ballús, la Clara Roquet. Realment hi ha cada vegada més dones que dirigeixin, que escriguin, que estiguin fent guions?
Sí, sí, cada cop estem agafant el que es diu, no?, més llocs de poder en un sentit de la direcció, el guió, la producció, i crec que és el camí, no?, perquè l'univers ficcional, no?, allò que tots veiem i que es construeix entre tots, tingui un altre to, un altre carisma.
Doncs, en fi, avui volíem parlar d'aquesta novel·la, Una casa on tornar, que us la recomano. Jo me l'he llegit, ara li deia a la Marta fora de micròfon en dos dies. Vull dir que és una novel·la que es llegeix molt fàcil, la publica l'editorial Magrana, i es titula així, Una casa on tornar. En fi, Marta, moltíssimes gràcies
moltíssimes
per acompanyar-nos
gràcies.
Avui al 9C. Nosaltres ens hem d'anar acomiadant avui amb aquesta roda de premsa de Junts amb Jordi Turull i Laura Borràs, que han explicat doncs, aquests dos punts que posen sobre la taula amb aquesta consulta també que es farà els dies 6 i 7 d'octubre. Demà